El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui diumenge volem començar el programa parlant de la importància d'una bona salut bucodental. El que ens passa a la boca, atenció, perquè pot influir significativament a tot el nostre cos. En parlem. I ara volem parlar de que la Universitat Internacional de Catalunya, la UIC, i la Fundació Banc Sabadell han signat un conveni de col·laboració per tal d'impulsar el projecte Caring for Smiles, Changing Lives, centrat en promoure la salut bucodental i oferir també atenció odontològica a la població en risc d'exclusió alhora que contribuir al desenvolupament del talent dels alumnes i fomentar un canvi transformador. Sobre el tema, perquè ens expliqui una mica en què consisteix aquest projecte, en parlem amb el doctor Giné, que és degà de la Facultat d'Odontologia. Doctor, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, al final el projecte el que vol dir, no?, és que preocupar-se per el somriure, no?, canvia la vida d'aquestes persones. I vosaltres, precisament, és el que feu, oi?
Sí. Miri, l'expressió facial, al final, tradueix l'emoció, els sentiments i també el dolor, no?, i el dolor i la pau, no? Per això el nom aquest, no?, cuidant del somriure, no? D'alguna manera, darrere de poder somriure amb naturalitat, hi ha moltes accions dentals que es poden fer per ajudar que això sigui una realitat en aquest sentit. Per això vam escollir aquest nom de cuidar el somriure. És una iniciativa que fa temps que portem endavant, que és com poder arribar a les persones que no poden tenir accés a tractaments odontològics amb la possibilitat per les condicions que siguin, perquè algunes són econòmiques però altres tampoc són econòmiques, són també algunes situacions que han de mirar de resoldre de poder arribar d'alguna manera.
Exacte, especialment ho feu a través de l'impuls del talent jove, no? Aquestes diferents entitats que hi col·laboren, al final són unes 22 entitats la que té acord amb vosaltres i les que col·laboren amb vosaltres, i el que feu és això, atenció bucodental i també tallers de promoció d'hàbits saludables, perquè una cosa va lligada a l'altra, oi?
Totalment. Tenim la doble responsabilitat. Evidentment hi ha moltes patologies, sobretot la càries i la malaltia periodontal, però també hi ha altres que són els traumatismes, el càncer, que s'han d'atendre, que són molt greus, no? alguns d'ells. Però sobretot aquestes dues patologies més universals, que és la càries i la malaltia periodontal, que són molt, molt, molt àmplies, molt àmpliament esteses, no? I per molts esforços que fa des dels serveis públics, dels serveis privats, atendre tota la població, és molt difícil, perquè hi ha molta, molta patologia, no? Per un cantó, és atendre aquestes necessitats odontològiques que hi ha d'aquests pacients que no poden tenir accés a l'atenció. Però per l'altra, i bastant més important que aquesta, és tractar la salut. És mirar de que no malalteixin, no? Mirar de posar pautes, diguem-ne, preventives, encara que el que més escau és el manteniment de la salut. Més que és evitar que hi hagi infermetat, però mantenint la salut i, per tant, el benestar dels pacients. Per tant, tota acció que fem, tota acció va lligada al tractament per un cantó i per altre cantó l'educació i també l'estimular les persones a que es cuidin per evitar malaltia en aquest sentit.
Exacte. Clar, perquè una patologia bucodental, en aquest cas, també pot derivar a altres malalties molt més greus, no? La mala salut, per exemple, de la boca pot contagiar-se, no podem dir d'aquesta manera, a qualsevol altra malaltia que afecti a tot l'organisme, no? Llavors, és com molt important. Parlem normalment d'aquestes patologies, de les càries i d'aquest tipus, o quines són les més freqüents?
Sí, no, les més freqüents són la càries i la malaltia periodontal. I poder cada vegada més la malaltia periodontal, perquè la càries es va controlant, encara que no tant com desitjaríem, però es va controlant una mica més. I amb això que em preguntes tens molta raó. Vull dir, cada vegada hi ha més evidències en què hi ha una relació molt important entre els microorganismes que hi ha a la boca, tot el que generen aquests microorganismes i les alteracions del rest de l'organisme, les vasculitis produïdes també per tots els mitjancers aquests dels microorganismes, etc., que donen unes possibilitats de patir malalties cardíaques i vasculars, però no sols això, sinó també s'ha vist que amb alguns biòpsies que s'han fet en pacients amb Alzheimer, doncs també hi havia microorganismes que passen la barrera hematoencefàlica. Per tant, és un tema que la salut bucodental dona salut general, salut sistèmica a les persones també.
Això mateix. A quines persones vulnerables tracteu? Com ho feu això per tal de contactar amb elles o poder-les tractar i que tinguin aquesta bona salut bucodental?
Sí, a veure, però hi ha diverses vies d'accés, no? La prioritària, la més important, són els assistents o les assistentes socials que venen per part de l'Ajuntament o per part d'algunes institucions que ens envien les persones ja seleccionades, que aquesta persona té una necessitat, no té recursos i l'heu de mirar d'atendre, i així ho atarem a la clínica odontològica nostra o a les accions que fem externes. I després també ens venen pacients aquí que sense recursos, i llavors tenim una comissió específica, una comissió d'atenció social, que perquè pugui definir, doncs mira, aquesta persona se li pot arribar a tractar aquestes patologies i aquesta, doncs, poder no tant. Hem de tenir en compte que de necessitar assenyar moltes i els recursos són limitats. Llavors, doncs, s'ha de mirar d'atendre, sobretot, i en primer lloc, les necessitats més perentòries, que són el dolor, sobretot quan hi ha dolor i la falta de capacitat masticatòria, no? Aquestes són les que tenem en primer lloc. Encara que també, i permetem un moment més, que hi ha persones joves que han perdut dents anteriors i que per poder-se reinsertar l'activitat laboral o professional habitual necessiten tenir un tractament, perquè si no, no trobaran. Si no tenen una estètica adequada també del front anterior, els serà molt difícil trobar una feina que els dignifiqui.
Uh-huh. I no només feu això amb els més vulnerables, sinó que també contribuïu a formar els futurs odontòlegs, no?, des d'una vessant integral i humanista, posant la persona en el centre. Com haurien de ser els futurs odontòlegs i com els esteu formant per tal de que tinguin tot això present?
Sí, aquesta part de formació a nivell de social és molt important, perquè molts d'aquests estudiants, doncs, no coneixen aquesta vulnerabilitat, aquestes persones que estan en aquest estat tan vulnerable i aquesta necessitat. D'aquesta manera apostes més perquè puguin tenir la persona en el centre. Realment és a dia d'avui la tecnologia, la intel·ligència artificial et donarà moltes ajudes en els tractaments. Hi haurà molt poca diferència segurament entre un professional i un altre, perquè tindràs les ajudes al diagnòstic, les ajudes al tractament, etc., no tecnològicament, però el que sí que donarà una gran diferència és tenir aquest criteri, de tenir aquesta interioritzat la persona en el centre, o sigui, aquest les soft skills, no? Vull dir, l'empatia, l'ànim de servei, el fer sensible a les patologies dels pacients, al dolor del pacient i a les necessitats dels pacients. I pensem que aquesta és una part molt important i que per això és aquesta formació global de l'alumne, tant amb la part tècnica, que és importantíssima, que aquí els formem molt bé, penso jo, amb totes les noves tecnologies i sobretot molt ben preparats en aquest sentit, però al final el més important és formar-los en aquest aspecte humà d'atenció a la persona.
Exacte. De fet, l'altre dia fèiem una entrevista precisament d'això, no?, de com haurien de ser els metges del futur, i destacaven precisament aquesta professionalització en quant a la tecnologia, no?, però també, sobretot, la part humana, que al final és el que volien els pacients, no?, que el metge sigués proper i fos humà, en resum. Així que aquests també seran els odontòlegs del futur, humans i alhora també professionals en els altres aspectes. Des del seu inici, el projecte Caring for Smiles Changing Lives ha permès atendre a més de 1.000 persones amb la participació, com dèiem, de 80 professors i fins a 420 alumnes de diferents cursos de grau d'odontologia. O sigui que ja porteu un gran recorregut i seguirà, així seguirà, no?
Sí, portem un gran recorregut i des d'aquí vull donar gràcies a totes les institucions que ens apoyen en aquest sentit, com és en aquest cas el Banc de Sabadell, com abans ens deies, i que ens ajuda a arribar a molta més gent. Ens ajuda a arribar a molta més gent, a atendre les patologies, com dèiem, a ajudar també a desenvolupar hàbits saludables i millorar el manteniment de la salut, però també ajudem i al final ajudem molt a que els alumnes agafin aquesta part humana d'atenció a les persones. No estan atenent boques, sinó estan atenent persones que tenen un problema a la boca. I això és important de diferenciar-ho.
Així és. Doncs, doctor Giné, degà de la Facultat d'Odontologia, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per ensenyar-nos aquest projecte que porteu a terme i doncs a ajudar també, no?, a tota aquesta salut bucodental dels pacients i dels més vulnerables, que molts cops no tenen aquesta oportunitat, i vosaltres els hi faciliteu tot el procés i tot el tema. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos-ho.
Moltíssimes gràcies, Mar, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
I ara volem parlar d'un estudi que ha revelat que practicar activitat física intensa permet reduir els nivells d'oxidació del colesterol present a la sang, la forma més perjudicial de l'anomenat colesterol dolent. Sobre el tema volem parlar amb el doctor Roberto Elousa, que és investigador de l'Institut de l'Hospital del Mar i decà de la Facultat de Medicina de la UBIC, de la UCC i de la CiberCB. En parlem sobre el tema amb ell per preguntar-li una mica sobre aquest estudi que ha portat a terme a l'Hospital del Mar en conjunt, no també amb altres universitats i amb altres hospitals. Roberto, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'aquest tema, no?, del colesterol dolent i d'aquests nivells que preocupen realment a la població, no?
Sí, aquest estudi tots som coneixedors de que l'activitat física és bona i redueix el risc de tenir malalties cardiovasculars i altres malalties, i també sabem que el perquè d'aquesta reducció, o sabem parcialment el perquè d'aquesta relació, d'aquest efecte beneficiós. Ja sabem que redueix el colesterol dolent, l'LDL, puja el colesterol bo, l'HDL, redueix la pressió arterial, millora el sucre a la sang, ajuda a controlar el pes, però tot això no acaba d'explicar del tot el per què l'activitat física és beneficiosa. I llavors nosaltres vam fer un pas més i vam estudiar en detall amb 3.000 persones, 1.500 homes i 1.600 dones aproximadament, per veure quina era la relació entre la pràctica d'activitat física i un tipus de colesterol que és el colesterol dolent, que a més està oxidat, que realment és el més dolent de tots, el colesterol LDL oxidat. I el que vam veure és que l'activitat física, com dius, més, bueno, l'activitat física intensa, que és aquella que entrem en calor quan la fem, caminar a poc a poc no és intens, sinó que hem d'entrar en calor, doncs aquest tipus d'activitat física es relaciona amb una reducció del colesterol LDL oxidat, aquest dolent de la pel·lícula. Uh-huh. I més o menys per cada 30 minuts que fem d'aquesta activitat al dia, aquest caminar de pressa o marxa nòrdica o ja tots els esports, doncs aquests 30 minuts al dia de fer aquest tipus d'activitat doncs redueix aquest colesterol dolent aproximadament un 8-10%, que és un canvi significatiu.
Exacte. Vosaltres mateixos heu donat aquestes dades, no?, de que 30 minuts al dia d'exercici té com a efecte una reducció d'entre un 8-10% d'aquest colesterol dolent, però tot i això el treball també apunta, no?, que l'efecte es produeix en aquest cas només en homes, no?
Sí, com a investigadors estem obligats a veure també aquestes diferències i aquestes relacions, estudiar factors determinants de la salut amb homes i amb dones i veure si hi ha característiques diferencials. Nosaltres no esperàvem veure aquestes diferències entre homes i dones, i el que vam veure és que sí, que aquesta relació només la veiem amb homes i no la veiem amb dones. I aquest resultat ens va sorprendre inicialment. I llavors, doncs, el per què ho veiem amb homes i no en dones, doncs no tenim una resposta en aquest moment, perquè no ho havíem previst i no havíem dissenyat aquest estudi per respondre aquesta diferència entre homes i dones. Però a posteriori podem intentar explicar aquests resultats, i això s'ha de confirmar posteriorment, doncs que les dones ja de partida ja tenen nivells d'aquest colesterol LDL oxidat més baix que els homes. O sigui, estan, ja el punt de partida és més bo per les dones que pels homes, eh? I igual, quan ja ho tens més bo, doncs millorar això doncs és més difícil, eh? I per què, doncs, i per què ja de partida ja estan més bé les dones? Doncs perquè doncs moltes de les dones que nosaltres vam estudiar estaven en edat fèrtil, i igual els estrògens ja sabem que són un factor que redueix l'oxidació d'aquestes partícules de colesterol dolent.
D'acord. Clar, tot això apunta, no, l'estudi, que pot ser un dels mecanismes que explicaria aquest efecte positiu de portar a terme exercici físic en la prevenció de les malalties cardiovasculars. Estem en un punt en el que ja podem, doncs, tractar aquest tipus de malalties, que ja podem donar un pas més endavant?
Bueno, ja tenim moltes eines per tractar i per prevenir aquestes malalties cardiovasculars, eh? Ja tenim moltes eines, sí, molts medicaments, però un medicament que podem utilitzar al nostre dia a dia és aquests estils de vida que ja som tots coneixedors de l'activitat física, una dieta més saludable, evitar el consum de tabac, tot això ja ho sabem, eh? I amb aquest tema de la prevenció d'aquestes malalties, doncs entrem en un debat també de que com lo difícil que és la prevenció, no? Perquè quan tenim aquest colesterol molt elevat, o la pressió a vegades molt elevada, o fumem, doncs tot això no fa mal, no ens trobem malament, i com no ens trobem malament és molt difícil aquest canvi conductual o cultural per fer aquest canvi de xip i adoptar estils de vida més saludables. Perquè res fa mal, no? No és com un refredat que ens trobem malament i hem de prendre alguna medicació per millorar la febre o el malestar general. Aquí, en la prevenció de les malalties cardiovasculars, i també, per exemple, podem parlar de la prevenció del càncer, doncs no hi ha cap signe aparent de que tinguem una malaltia que s'està desenvolupant a les nostres artèries. Mm-hmm. I per això, doncs, la prevenció, a vegades, el missatge de la prevenció és difícil de vendre, eh? Però la prevenció és molt important, perquè hem d'invertir en la salut del futur, no? De quan ens jubilem i quan ens retirem, doncs que puguem disfrutar de molts anys de vida i amb molta qualitat de vida.
A més, una de les coses que també criden l'atenció és que l'exercici físic d'intensitat baixa o moderada, en aquest cas, no tindria el mateix efecte positiu. O sigui, parlem d'un exercici realment, no, intens, no, com ara, per exemple, córrer, practicar marxa nòrdica o natació, serien, doncs, algun dels exemples, no, que contribuirien, en aquest cas, a reduir els nivells del colesterol. Perquè caminar, per exemple, no, o fer un exercici de més baixa intensitat no tindria aquests efectes. També per deixar-ho clar, no, i perquè la gent ho sàpiga.
Sí, nosaltres el que hem vist és que aquesta relació amb el colesterol dolent oxidat només és l'activitat física més intensa, eh? Que és la que hem dit al principi, de aquella que nosaltres entrem en calor. Ja caminar de pressa, doncs ja podríem considerar-la com un tipus d'activitat intensa, eh? O sigui, però hem de sortir a caminar de pressa, o com deia, la marxa nòrdica o altres tipus d'esport. Però el caminar, sortir a caminar de passeig, doncs aquesta activitat sí que ha demostrat que pot reduir el risc de malalties, però no ho farà per altres mecanismes, per altres vies, però no per aquesta reducció del colesterol dolent oxidat.
Mm-hmm. Doncs Roberto Elosua, investigador de l'Institut de l'Hospital de la Mar i també de CAP, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema i per donar també passos endavant en les malalties cardiovasculars provant solucions com aquestes. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ara volem parlar d'una iniciativa. Es tracta d'un nou museu d'art a la ciutat de Barcelona, ubicat on estava abans el Boulevard Rosa, que actua com a catalitzador d'art emergent a la ciutat. És el museu White Rabbit de Off Museum i en parlem sobre el tema amb el seu fundador, el Quique Vives. Quique, molt bon dia.
Molt bon dia, com estàs?
Clar, parlem d'aquest nou museu, no? Ubicat on estava abans del Boulevard Rosa, que donarà veu, no?, i ensenyarà aquest art emergent, no?, de molts artistes de la ciutat, oi?
Exacte. De fet, el que tenim nosaltres és un recorregut per 10 instal·lacions artístiques i cadascuna està feta per un artista d'aquí, local, vale?, que explica una de les nostres tradicions i amb la seva disciplina artística. I és això el que fa que el White Rabbit sigui un museu molt especial.
Mm-hmm. En total hi haurà 10 sales, no?, i abarcaran tot tipus de béns, no? Es fusionarà la tradició popular també amb l'última tecnologia i al final serà com un repàs per la cultura d'aquí a Catalunya amb diferents punts de vista, oi?
Sí, de fet, ja ho és. Ara portem 4 mesos des que vam començar amb el que és el White Rabbit i, com bé deies, no, tens un recorregut que va des de les festes de barri interpretades per la Mina Hamada, és una muralista que porta aquí molt de temps, fins al caganer, que ha estat creat per l'escultor Carles Fiera.
Uh-huh, exacte. La llegenda de Sant Jordi, per exemple, el caganer, l'arquitectura modernista de Gaudí, diferents elements icònics, podem dir, no?, que doncs es podran veure i gaudir aquí. A més, també hi ha col·laboracions molt especials, oi?
Exacte. De fet, nosaltres tenim una sala que hem fet amb Playmots, que, vamos, són uns artistes que són uns cracs, i a més hem volgut fer una representació del que és la festa, la música de la ciutat. Llavors vam col·laborar amb Razmataz, que ens ha fet una peça musical amb 3 dels seus artistes del que va ser la música electrònica, i clar, tenim una sala dins del museu on et convidem a ballar, que és una cosa molt especial.
Mm-hmm. Quin diríeu que és l'objectiu de tot això, d'aquest museu?
Per una part, molt important és donar a conèixer la cultura catalana, perquè realment nosaltres pensem que som molt únics i tenim coses que són molt especials. De fet, és com va néixer aquest projecte, no? Adonar-nos que hi ha moltes persones que venen a la ciutat i que no tenen un amic local que els explica el que és els castellers, el correfoc, el Sant Jordi, no tenen cap mena d'idea i se'n van d'aquí sense conèixer aquests aspectes que són molt importants per nosaltres. Mm-hmm. I per un altre costat, per al públic local, doncs poder recuperar una mica aquest esperit, no?, aquest orgull del que nosaltres diem que és la Barcelona Olímpica, perquè realment és el que fa que bueno, nosaltres ens sentim molt orgullosos d'on som i pensem que fa falta un espai que amb molt d'orgull parli de nosaltres i de la nostra cultura.
Uh-huh. I a més també surt d'aquí la iniciativa de Nits al White Rabbit, no? O sigui, un museu que també surt fora de l'ús comú i amb events en altres horaris, no?, per la nit i diferents temes que veure i a tractar, no?
Totalment. O sigui, nosaltres també el que volem fer és donar de volta el que és el Passeig de Gràcia als locals. Això antigament era el Boulevard Rosa, que és un lloc, vale, que quan jo penso en ell me'n recordo de petit pels seus passadissos, la gent tota de Barcelona, que s'hi venien de tot, no?, fins a comprar robes a la botiga de llaminadura o per canviar-se o per arreglar-se el rellotge, no?, en aquest cas. Llavors volem que la gent de Barcelona també pugui sentir que el Passeig de Gràcia és per ells, que no tots són botigues de luxe per als turistes. Llavors, aquesta proposta de Nits al White Rabbit són tot tipus d'esdeveniments culturals amb artistes emergents perquè la gent d'aquí ho pugui gaudir. De fet, vam començar la setmana passada amb una òpera amb 2 noies molt, molt joves del Conservatori del Liceu i, bueno, aquest va ser el començament d'aquestes Nits al White Rabbit.
Mm-hmm. I d'ara endavant, què és el que espereu que passi amb White Rabbit?
Doncs nosaltres el que esperem és que es pugui convertir en un referent a la ciutat en quant a una de dels museus d'experiències que s'ha de fer, no només per al seu contingut immersiu, sinó per la qualitat artística que té a l'espai, no? Nosaltres entenem que és complicat que els locals al principi vinguin aquí. Nosaltres també volem que la gent de fora, els turistes, vinguin a l'espai per conèixer la cultura i per veure la nostra proposta, però no ens volem oblidar de la gent de Barcelona perquè, bueno, amb el White Rabbit el que volem és el que et deia abans, no? de tenir un lloc dedicat a promocionar la nostra cultura. I creiem que a part d'aquesta cultura és que també en vinguin de la gent de Barcelona. Mm-hmm. I per això aquest concepte nou del mig al White Rabbit, perquè veure que la gent local també pot venir i gaudir, no, de l'espai.
Exacte, i de la nit a Barcelona. Doncs, Quique Vives, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Vindrem a visitar-vos i farem això, no?, que tota Barcelona vingui aquí al museu i a descobrir aquest art emergent. Moltes gràcies.
A vosaltres. Anava a dir que esteu més que convidats. Us esperem aquí al White Rock.
Gràcies.
Una abraçada. Adéu, adéu.
I de seguida parlarem també amb Pic Noise, que estan de gira per celebrar els seus 20 anys en la música, plens d'èxits. En uns minuts parlem amb ells.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Todos los días.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues por mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien. A las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría volver con ella?
Me gustaría que volviera a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos.
Ambos fallaron. Ambos cayeron en el cálculo político mientras la gente lo perdía todo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
La reconstrucción minuto a minuto de lo que pasó en las primeras horas de la catástrofe nos obliga a exigir responsabilidades políticas de manera transversal.
Lo cierto es que la situación sigue siendo bastante complicada. Todavía hay mucho por hacer.
Y la solidaridad del pueblo español está dejando en muy buen lugar la imagen de nuestro país.
Gente de toda España se está organizando, se ha organizado...
Poco a poco se van viendo las calles, por así decirlo, pero aún queda trabajo aquí para meses, pero para muchos meses.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas, más cosas.
En tiempo de juego, el deporte se vive diferente. Este domingo, toda la Liga de Segunda.
Y están ya los equipos preparados.
Y la última carrera del Campeonato del Mundo de MotoGP en el Gran Premio Solidario de Barcelona.
¡Qué bonito, qué bonito!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Pic Noise passarà per Barcelona aquest mes de novembre i acabaran a Madrid. Tot plegat en una gira pel 20è aniversari amb moltes col·laboracions recordant grans èxits. Pablo Alonso y Héctor Polo de Pic Noise están empezando una gira que los está llevando a más de 20 ciudades y que tendrá el colofón perfecto para la banda y sus seguidores con su primer Within Center de Madrid. Todo además para celebrar sus 20 años en la música. Hoy los tenemos aquí con nosotros para que nos presenten esta gira y también este disco recopilatorio. Qué alegría teneros aquí con nosotros. Chicos, ¿qué tal?
¿Cómo estáis? Muy bien, un placer estar
¿Cómo
aquí.
¿Cómo estáis?
Pues fenomenal. La verdad que con unos días de promoción anunciando esta gira, así que muy contentos.
¿Y cómo sientan estos 20 años de carrera?
Bien, bien. Obviamente los años van cayendo y te haces mayor. Echas la vista atrás y te da un poquito de vértigo de lo rápido que ha pasado todo, pero a la vez muy satisfechos del camino recorrido y sobre todo del momento presente que estamos atravesando.
20 años en la música además dan para mucho, ¿no? ¿Qué recordáis si me echáis la vista atrás?
Muchas cosas. Sobre todo yo casi lo que más recuerdo es la inocencia del principio, ¿no? De las primeras veces que te encierras en el local de ensayo, que empiezas a componer tus primeras canciones, cuando empiezas a definir un poco lo que es el sonido del grupo. Toda esa parte es de mucha inocencia, de mucha pureza musical, por decirlo así.
Y de encontrar, supongo, vuestra seña de identidad, ¿no? De saber qué es lo que queréis hacer, dónde lo queréis llevar y también el formar un público tan grande como el que tenéis ahora, ¿no?
Por lo menos, No, bueno, al final nunca sabes a cuánta gente le puede gustar lo que haces. Es algo que no lo puedes ni siquiera ni intentar acotar el tiro. O sea, quiero decir, tú, por lo menos en nuestro caso, no te puedo hablar por otros artistas, nos salió de una forma natural el expresarnos de una manera concreta, inspirados obviamente en todo lo que te gusta. Yo creo que haces un mix de muchas cosas que te gustan y luego pues lo haces un poco tuyo por tu manera de cantar. También muchos de los grupos que más nos inspiraban eran británicos o americanos, entonces al cantar en español ya se convertía en otra cosa diferente. Pues esa búsqueda es bonita también y luego nunca sabes si le vas a gustar a 100, a 100.000, a 1.000.000. Y bueno, también ha sido un proceso, ¿no? Un proceso también de ir mejorando como instrumentistas. Claro. Y bueno, ir viendo que cada vez el público que nos seguía pues era más grande cada vez.
¿Y cómo ha cambiado Pig Noise a lo largo de estos años? ¿Qué cambios habéis notado, tanto para bien como para mal, por ejemplo?
En la forma de trabajar te diría que no hemos cambiado mucho. Seguimos, hasta hace un año seguíamos ensayando en el mismo local.
¿Ah, sí?
En el que empezamos. Y yo creo que la forma en la que tenemos de trabajar no ha cambiado prácticamente en nada. Sí que es verdad que al final, 20 años en los que han pasado, hay muchas cosas que influyen. Obviamente ya no somos los mismos, somos más mayores, la música que escuchamos no es la misma.
Más guapos.
Yo creo que se nota la experiencia en el escenario, ¿no? Yo sobre todo he notado eso, que
sí, es verdad.
Hace años como que a lo mejor pues con todo te agobiabas, ¿no? Surgió un problema y parecía que no ibas a salir adelante. Yo creo que ahora llegamos al escenario y nos pase lo que nos pase, el bolo sale adelante sin ningún problema.
¿Y la sensación por dentro, por ejemplo, a la hora de salir al escenario y de pues darlo todo, ¿no? Hacer un concierto como este que haréis en Madrid, por ejemplo, ¿la sensación es la misma, la ilusión se mantiene igual?
Sí, porque bueno, cada concierto siempre es especial. Da igual que sea en una sala más pequeña o un recinto tan grande como el Wizzing o este verano que hemos tocado en festivales delante de 40.000 personas. Siempre hay un sentido de la responsabilidad, pero también hay mucha tranquilidad, lo que dice Polo. Nosotros somos de esos grupos que muchos compañeros de profesión se sorprenden porque estamos a un minuto antes de subir, ya está sonando la sintonía de intro del concierto y estamos bromeando, ¿no? Estamos riendo, estamos hablando de... Como que hay esa tranquilidad de saber que la banda tiene un buen funcionamiento en directo, saber que vamos a generar esa energía, esa sinergia con el público. Entonces, bueno, la verdad que lo afrontamos con más tranquilidad que antes.
Disfrutándolo más también.
Y, exacto, sí. Degustándolo más, como disfrutando más el momento, que antes estabas quizá algo más tenso, de que pudiera salir todo bien.
Uh-huh. Además habéis demostrado también como un grupo, a pesar de los años y los cambios generacionales que hay, ¿no? Tanto en la música, los estilos, pues os mantenéis ahí, sois fieles a vuestras canciones, a vuestro estilo, a vuestros temas y también resistís en este caso. ¿Os ha afectado, por ejemplo, las modas o estos cambios generacionales o no?
No, yo creo que no. De hecho, nosotros una de las cosas que más nos ha sorprendido cuando hemos vuelto es lo bien que ha envejecido el grupo, ¿no? Nosotros tuvimos 6 años en los que no tocamos, en los que no había...
Nuestra música, quiero decir. Nosotros hemos envejecido mal, pero...
No, bien, bien.
Físicamente regular.
Pero me refiero a eso, ¿no? Que que las canciones han quedado. No sabemos exactamente por qué, porque no teníamos, no estábamos activos en redes sociales, el grupo
no,
fueron 6 años
ahora
en los
que sí, prácticamente,
ahora sí, claro.
Durante
sí,
los 6 años de la parada estábamos prácticamente desaparecidos de todos los lados, y sin embargo cuando volvimos a juntarnos para tocar, los primeros conciertos que dimos nos sorprendía eso, ¿no? Cómo cantaba las canciones la gente, y gente muy joven, ¿no?
El único que estaba activo en esos años que no estuvimos tocando era Polo en Tinder, pero el resto, de redes no había
allí, ¿no?
Ahora me lo he quitado ya.
Ahora está casado.
Ahora centrado en el trabajo.
Ahora está, es monógamo.
Ahora estoy en Grindr. Me he cambiado.
Green Day.
Es mi grupo favorito.
Ahora con los conciertos, además, bueno, no sé si se debe ligar más de gira o no, pero bueno, eso ya lo dejamos para otra cosa.
Luego cuando vamos al bingo después del concierto. Vamos ya para eso.
Está la gente de nuestra edad ahí.
Empezasteis el 2 de noviembre, ¿no? En León, acabaréis en el Withing, pero también muchísimas otras ciudades. ¿Cómo es girar por tantas ciudades y en realidad en un periodo cortito de tiempo? ¿Cómo es eso? Aparte de las relaciones que pueda estar por ahí.
No, intenso y muy bonito, porque bueno, ya vas obviamente conociendo las ciudades muy en profundidad, porque son muchos años girando, ya tienes tu público fiel, sabes en qué ciudades pues hay conciertos realmente especiales, y bueno, yo creo que esta también es una gira especial, el 20 aniversario, vamos a hacer recintos más grandes que nunca. El show va a llevar a nivel de producción por nuestra parte, pues algo que nunca hemos llevado a nivel de montaje, y bueno, pues con muchas ganas, también muy exigente, porque claro, yo por ejemplo lo compenetro con mis otros trabajos, pero bonito, o sea, va a haber semanas de... Yo por ejemplo empezamos en Zaragoza el día 28 y el día 27 estoy en Liverpool comentando un Liverpool-Real Madrid, entonces me va a tocar hacer un Liverpool-Zaragoza para llegar directamente al concierto.
Es que aquí hace nada, unos minutitos, algunos madridistas decían, pregúntale sobre el fútbol, pregúntale sobre el Real Madrid.
Son los que van de blanco, ¿no? El Madrid.
Sí.
Por
ejemplo, tu etapa como futbolista, ¿qué relación tiene con la música de ahora? ¿Puedes seguir compaginando una cosa con la otra? O por ejemplo, ¿cómo cambia esto en los dos trabajos? Porque al final son trabajos parecidos, pero también muy complicados y que cada uno tiene que pues tener su tiempo, dedicarse horas y días a ello.
Mis obligaciones del fútbol son las que son, inamovibles. Bueno, en la radio tengo algo más de flexibilidad, pero intento adecuar pues las fechas musicales a mis huecos del fútbol. A veces hay algún concierto que se pierde por el camino, porque o es en esa fecha o no puede ser, y yo tengo pues partido en la tele, por ejemplo, y es lo que hay, pero bueno, la verdad que de momento tenemos un gran volumen de trabajo con el grupo, porque luego además en verano, como el fútbol descansa, pues siempre nos permite tener más volumen
de trabajo.
¿Y si
tuvieras que elegir?
Si tuviera que elegir, yo siempre digo lo mismo, claro, a mí el fútbol me encanta, pero lo que más me gusta, lo que más me apasionaba era jugarlo.
Vale.
Digamos que comentarlo me gusta, no me apasiona, y la música sí me apasiona.
Entonces la música
en
este caso. dices que ahora dedicas mucho más tiempo, por ejemplo, a escribir las letras que no antes.
Sí.
Esto como, porque con la experiencia en teoría tendrías que tardar menos, ¿no? Esto como, ¿por qué?
Porque yo siempre he compuesto mucho, o sea, y sigo componiendo mucho. Entonces, como al principio, como tenía muchas ganas de... El ansia me puede, tenía ganas de escucharlas terminadas. Entonces, cuando ya tenía toda la música y la melodía hecha, pues digo, venga, le hago una letra en 5 minutos, ta 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 ta, la grabo, ya la escucho, a ver qué me parece, y paso a la siguiente, ¿no? Entonces, y luego pasa una cosa con las canciones muy curiosa, que no sé si os pasará a vosotros, que una vez que la escuchas ya unas cuantas veces con sus frases, aunque lo hayas hecho de forma inmediata, parece que es su forma final. Le das algún pequeño retoque, pero luego le cambias la frase y dices, joder, no me suena igual. No sé si eso es padecer de maquetitis, que puede ser.
Después ya no sueles tocarlas entonces, las dejas tal cual.
Antes. Y ahora sí que es cierto que las canciones que elegimos para ya el repertorio final de un disco nuevo, pues le doy más mimo, porque también es lógico, ¿no? Cuantas más canciones llevas escritas, más discos llevas sacados, creo que tienes que ofrecer todavía algo mejor en cuanto a contenidos, o hablar de cosas que no hayas contado, no sé, ofrecer cosas diferentes, estímulos diferentes para la gente que se acerca a tu música, uh-huh, que lleva muchos años ahí.
¿Y es complicado ahora hacer nuevos temas teniendo grandes éxitos?
Es difícil competir, ¿no? Más.
No se va a competir, o sea, al final que una canción se haga popular no solo depende de la calidad de la canción, sino que depende de del momento cultural, social, que la difusión que tenga a nivel que salga en tele, que salga en radio. Entonces, nosotros ahora que no sonamos en radio, por mucho que haga yo la mejor canción que he hecho en mi vida para Pink Noise, que estoy mucho más preparado que cuando hice Te Entiendo, uh-huh, por ejemplo, como compositor, que lo hice hace 20 años, y seguramente las canciones que hago ahora a mí me parecen mejores, pero ninguna va a tener la repercusión y el éxito que tuvo Te Entiendo, pero hay que tomarlo con naturalidad. Y estando muy orgullosos del pasado, por ejemplo, esto que suena aquí, claro.
Vamos a escucharlo un poquito, a ver qué tal. Habéis sacado un disco recopilatorio con algunos de estos temas, ¿no?, de vuestros grandes éxitos en esta gira, ¿no?, de 20 aniversario, y habéis colaborado con otros artistas también, ¿no?, para que os acompañen en este camino. ¿Cómo ha sido pedirles estas colaboraciones y que hayan aceptado y que además vengan también al Wizzing, ¿no?, a celebrarlo con vosotros?
Pues ha sido increíble. Cuando nos pusimos a grabar este disco queríamos... Nos dijeron la posibilidad de grabar canciones antiguas. Nosotros la verdad es que no lo veíamos muy claro, no nos apetecía el hecho de volver a grabar algo que ya tenía tanto tiempo, que ya habíamos tocado tantas veces, ensayado tantas veces, escuchado tantas veces.
Es como volver con una ex de hace 10 años, que las cosas acabaron mal.
Pero en este caso con buen sabor de boca.
Claro,
¿no?
Cuando nos dijeron la posibilidad de hacerlo con colaboraciones, dijimos, bueno, si las colaboraciones están a la altura de lo que nosotros esperamos, pues nos parece bien. Y empezamos ahí una lluvia de ideas a disparar a lo más alto, con tan buena suerte que el 90% de la gente que apuntamos de primera nos dijeron que sí. Entonces, eso ya fue una motivación para meterte al estudio a grabar. Y a medida de que ellos iban viniendo al estudio y iban aportando su granito de arena, ya fue el decir, hemos hecho bien en grabarlas. Y sobre todo nos lo hemos tomado como un regalo para nosotros, un regalo para la gente también, pero sobre todo para nosotros, por nuestro 20 aniversario, la posibilidad de colaborar con gente con la que admiramos desde hace tanto tiempo, como Andrés Calamaro, Loquillo, David Summers, Los Secretos, Rulo, o sea, son gente con la que, muchos con los que hemos crecido, otros con los que hemos compartido escenario durante estos 20 años, y gente más joven que son los que a lo mejor están un poco inspirados en nuestra música también.
Uh-huh. Unas colaboraciones que van a estar también en ese concierto en Madrid, en el Wizzing. ¿Qué esperan vuestros fans, por ejemplo? Que supongo que dices, ha sido un regalo para nosotros, pero para ellos también, ¿qué os transmiten? ¿Qué os han dicho durante estos meses cuando empezaron a saber qué pasaría esto?
¿Nuestros fans? Bueno, hombre, la gente está encantada, ¿no?, con el concierto del Wizzing, sobre todo, y bueno, las opiniones del disco de la colaboración ha sido espectacular, ¿no?, porque tú imagínate, nuestras canciones han crecido, ¿no?, con estos artistas. Yo, por ejemplo, se lo decía siempre a ellos, ¿no?, que yo estoy cansado de escuchar las canciones, de tocarlas tanto y de escucharlas en el coche, pues ya no te apetece, ¿no?, pero ahora con las nuevas colaboraciones, joder, los temas han crecido muchísimo.
A vosotros mismos no os apetece escuchar vuestras canciones.
Es que el proceso... No, el proceso es para que la gente lo entienda.
El proceso es... En el coche no te pones Pink Noise. Claro,
no. Sería como muy...
Tú imagínate que tienes una primera cita
cuando
con alguien.
Las mezclas,
y pones tu canción.
Una primera cita y te dice, mira, que vayas escuchando tu propia música. No, pero es que claro, para que la gente lo entienda. Yo, por ejemplo, las compongo, las grabo, el maqueta... Las escuchamos un montón de veces para elegir un repertorio. Luego las grabamos ya para el disco. La enviamos a Dani Alcover para que nos haga la mezcla definitiva. Nos pasa las mezclas y las escuchamos hasta la saciedad para dejarlo todo perfecto de nivel y tal. Una vez que sale el disco, lo escuchamos unas cuantas veces... Y murióse.
Pero tienes que ponerte a ensayarlo también.
No, hay que ensayarlo,
cantarlas en cada concierto.
Llevamos 20 años tocándolas.
Claro. ¿Hay alguna canción con la que os habéis hartado muchísimo? Alguna que ya digáis, no la vamos a incluir ahora en la gira.
La verdad es que no.
No,
porque es que tocar en directo siempre es especial. O sea, por mucho que... a ver, ensayar hay canciones que muchas veces cuando llega esa dice, esta no la saltamos, ¿no? Porque varias.
Ya la tenéis también
Llevamos tocando, claro, 20 años. Yo siempre digo que a mí, yo puedo estar 10 años perdido en una isla desierta, vuelvo al... 10 años después, me cuelgan una guitarra en un concierto de Pink Noise y me sale el repertorio entero sin...
sin haberlo ensayado ni escuchado nada.
Nada, total.
Además, ahora supongo que os enfrentáis a los conciertos y también a estos nuevos temas con muchísima más madurez, desde otra perspectiva, con estos cambios que antes comentabais, y todo debe cambiar también mucho, el público también, ¿no? Es más mayor también.
Bueno, de todo.
Hay mucho público también, joven, ¿eh? Sí, lo que más nos llama la atención.
Nueva, ¿no?
Sí, exacto.
Pero los fieles allí supongo que
pasan
también.
Hemos saltado una generación. Sí. Es lo que más nos ha sorprendido, de que los conciertos están llenos de chavales de 18 años, de 20 años, que se las cantan todas. Entonces es algo muy inexplicable, muy bonito, pero que solo tiene explicación porque las canciones se han quedado en los bares, reuniones de amigos, discotecas, las cantan las orquestas, han pasado de hermanos mayores a hermanos más pequeños, etcétera, etcétera.
Al final todo el mundo os conoce, os imaginabais años atrás cuando empezabais, ¿no? Con esta inseguridad, esta ilusión, esta inocencia que decíais, ¿os imaginabais este éxito? ¿Algún momento os dio para soñar esto que tenéis hoy en día o no?
Yo te voy a ser sincero. Quizá nunca pensábamos la carrera que íbamos a tener, pero nosotros estábamos convencidos que nos iba a ir bien. A lo mejor por ignorancia, por lo que fuera. Nosotros íbamos a cualquier lado con nuestra música y estábamos convencidos de que las canciones eran las mejores canciones que podíamos hacer en ese momento. Y siempre hemos vendido muy bien nuestro producto, siempre hemos creído mucho en nuestro producto. Entonces
éramos ilusos bien.
Éramos ilusos.
Teníamos, ilusos bien.
Pero a lo mejor ese es el secreto, ¿eh?
Sí, teníamos mucha fe.
Creer en ti mismo y saber que...
Y además, en ese momento no sabíamos que el mundo de la música era tan difícil, porque te piensas que es como más fácil y ahora con el paso del tiempo dices, joder, qué complicado es llegar a esto, pero al final lo conseguimos.
Y qué fe teníamos, ¿no? Decimos, qué fe teníamos cuando sabemos lo difícil. Ahora que
sabes... Fue bueno no saberlo, porque la ilusión de los primeros años, cuando... Todavía las cosas no iban bien, o sea, pasaron muchos años hasta que el grupo empezó a ganar dinero con esto. Pues ese proceso, la verdad, que tienes que tener mucha fe y mucha persistencia.
Ahora que comentabais esto de que era muy complicado, además, hacerse un hueco, ¿creéis que es más difícil ahora o hace 20 años para hacerse un hueco en la música?
Siempre ha sido muy difícil. A nosotros, los primeros años, siempre nos decían que nuestra música era muy minoritaria, que jamás sonaría en radio, que lo que hacíamos, los grupos afines a lo que hacíamos nosotros, pues nunca habían sido mayoritarios en España, y así es verdad. Lo que pasa es que nosotros nos pusieron en una serie de televisión, la vida nos cambió. Y ahora, pues quizá hay más oferta que nunca, ¿no? Más lugares donde consumir música, entonces es muy difícil captar la atención, pero antes era muy difícil también que te eligieran a ti para ponerte en un escaparate y que la gente te pudiera conocer que existes. Pero para mí lo más difícil es esto. Si ya es muy difícil llegar a ponerte de moda, por así decirlo, a llegar al éxito una primera vez, lo más difícil es que cuando estás pasado de moda, ya hace mucho tiempo, sigas estando vigente.
O sea, mantenerse.
Eso es lo más difícil en la música, lo más difícil.
Y vosotros lo habéis hecho.
Por eso lo digo, porque lo hemos vivido en primera persona. Nosotros hace mucho tiempo que ya no estamos de moda, que no sonamos en ninguna radio...
Menos ahora.
llevamos 14 años sin discográfica, sin tener una promoción masiva de estos de que la gente te escuche en todos los lados, ¿no? Como si sucedió con estas canciones, Te Entiendo, Nada que Perder, etcétera, ¿no? Entonces, y que el grupo en directo esté vendiendo más entradas que nunca, pues esto me parece lo más difícil.
Vosotros mismos decís que cuando empezasteis estabais muy verdes, ¿no? Que os lo dijeron, además, también más de uno. Pero que lo que os salvaba eran vuestros temas, vuestras letras.
Nos decían eso. Bueno, nos decían en las discográficas de, chicos, estáis muy verdes, pero las canciones tienen algo. Siempre nos decían eso. Y es lo que nos animaba también, oye, nos decían, seguid mejorando como instrumentistas. Y bueno, pues sí, la verdad que no sé explicarlo. O sea, tampoco me gusta echarme flores, pero desde que me puse a hacer canciones, se vio que las melodías tenían algo... Porque además nos lo decían, te lo juro, cuando íbamos a las discográficas y con nuestras maquetas, incluso grabamos alguna maqueta con alguna multinacional, y lo que nos decían era lo mismo, chicos, seguís currando porque las canciones de verdad que tienen algo.
Sí, que dicen eso sobre todo por el bajo. El bajo es que mola que te cagas. Y no sé qué tiene, el bajo le da algo.
Y que los directos yo creo que eran divertidos, ¿no? Entonces la gente, pues bueno, a lo mejor decían, esto no tocan muy allá, pero son divertidos.
teníamos mucha cara, éramos muy caraduras al final. En eso consiste también cuando te subes a un escenario, salir ahí a defender tu producto y de la mejor manera posible.
La actitud es muy importante en ese sentido. En algún momento, claro, sois tres, muchos años juntos, ¿en algún momento habéis tenido vuestras diferencias o habéis decidido, oye, vamos a separarnos por un tiempo, vamos a respirar de nosotros mismos y vamos a cambiar, porque claro, uno puede cambiar de rumbo, el cantante se puede ir también a otra parte. ¿En ese momento ha existido algún momento así como más de crisis matrimonial de grupo o no?
¿Sabes qué pasa? Que decisiones diferentes tenemos continuamente. O sea, somos tres personas que pensamos totalmente diferente en cuanto a la forma de muchas cosas. Opinamos muchas veces, hay muchas cosas que opinamos igual. Por ejemplo, a la hora de decidir las canciones casi siempre coincidimos. Él nos pasa las canciones, tenemos que elegir 12 entre los tres.
Para elegir dónde comemos, no.
Por y 10, por ejemplo, las elegimos. Pero al final tú date cuenta que durante 20 años, pues imagínate, hemos estado en desacuerdo 50.000 veces. O sea,
pues no estoy de acuerdo contigo en eso que dices.
Lo bueno es que nosotros yo creo que siempre, una cosa que hemos tenido siempre, que siempre nos hemos respetado mucho. Y eso creo que es una parte importante. Durante la época de parón nos dimos un respiro bastante grande, descansamos
claro,
bastante.
Es que nosotros paramos, porque claro. Yo me puse a entrenar unos 5 o 6 años sí, como seis entrenador años. De fútbol, entonces yo creo que ese parón también nos dio un respiro necesario.
En buen sentido.
Yo me planteé muy seriamente mi carrera en solitario, porque siempre he querido ser cantante únicamente con micro y bailar, hacer mis coreografías, yo soy un gran bailarín, que algo que la gente no sabe, pero bueno, al final me convencieron para que siguiera con ellos, porque los pobres...
No, nosotros estábamos...
Tiene que pagar su mansión, Pablo se tiene que pagar su mansión en Miami, sino de qué.
Habíamos pensado en hacer un dúo de él con el cajón y yo con el bajo, y tocando la flauta también, pero no le vimos...
No
le vimos potencial.
El bajo y el cajón era el bajón.
El dúo dinámico ya estaba cogido y dijimos, pues ya, pues hasta aquí hemos llegado.
Los Pecos nos gustaba, pero nos dijeron que ese nombre ya lo tenían otros.
Y decís que en lo que nos ponéis de acuerdo es en qué comer, ¿no? Por ejemplo, en los restaurantes, ¿en qué cosas más tenéis más diferencias?
Musicalmente, la verdad es que nos parecemos poco. O sea, quiero decir, cuando nos unimos al principio sí que nos gustaban, como hay bandas que nos siguen gustando a los tres, pero después, por ejemplo... Creo que somos muy diferentes. Polo, a lo mejor Álvaro y yo nos parecemos un poco más, Polo yo creo que un poco menos. Y yo con Álvaro hay muchas cosas que él escucha que a mí no me gustan nada y yo cosas que escucho y que a él no le gustan nada. O sea que somos muy diferentes, muy diferentes.
También eso es bueno, ¿no? Ser diferente, porque si fuerais todos iguales sería también un poco rollo. Cuando empezasteis a ver el éxito, ¿no? A saborear el éxito y que las cosas os iban bien... ¿Qué pensasteis? ¿Cómo fue eso? ¿Seguisteis igual? ¿Cambiasteis algo? ¿O...
La verdad
¿En
que
qué
mira,
momento también os disteis cuenta de que empezabais a crecer?
Pues nos dimos cuenta, mira, la serie fue un proceso curioso, porque la serie la pusieron los domingos a competir contra Aída. Aída arrasaba, entonces al cuarto capítulo la quitan de parrilla. Esto la gente no se acuerda, claro, pero nosotros sí. Entonces hicieron unas encuestas, porque Antena 3 seguía teniendo fe en la serie... Pero hicieron un rediseño, que llaman ellos, ¿no? Encuestas brutales de qué ha funcionado, qué personaje gusta más. Y a mí me llamó Alex Pina, el creador de la serie, y me dijo, oye, mira, hemos hecho las encuestas y lo que más ha gustado es la música. Entonces, ahora os vamos a meter en la serie, y tal. Bueno, con detalles. Y la serie la pusieron martes, miércoles, lo petó y, bueno, rápidamente empezamos a... Dos meses después empezamos la gira, yo creo, y ya nos dimos cuenta a los pocos conciertos que aquello había cambiado, que la gente... Yo recuerdo un concierto, el segundo concierto, tercero, en Zamora, que vendimos 4.000 entradas y que fue como la gente cantando las canciones y digo, hombre, esto ha cambiado, ¿no? Pero nos pilló ya mayores, o sea, nos pilló maduros.
También eso es bueno, ¿no? Que sí, no os dio para la cabeza, exacto, o se os quedaba sí. ahí a tierra.
Si esto te pilla con 20 y pocos, pues a lo mejor, pero...
Ya habíamos comido mucha mierda también, ¿sabes? Que al final
hablando, claro.
Es verdad, es que al final yo pienso que los grupos tienen que salir a la carretera, tienen que comer mierda, tienes que ir a sitios a tocar delante de nadie, sí, a sí. perder pasta, claro, eso y eso es lo que te hace...
Luego valorar mucho más eso y estar un poco más con los pies en la tierra.
Yo recuerdo el primer concierto que fue en un parking ahí en Murcia, que nosotros íbamos a tocar siempre y yo siempre le decía a Polo, oye, ¿qué, Polo? Y él miraba y decía, debacle.
Sí, veía la sensación de la gente que venía y tal, y digo, oye, debacle.
Y entonces ese día en Murcia le dije, oye, debacle, Polo, y me dice, hoy va a estar guay, tío. Y ese fue de los primeros conciertos en el que la gente cantaba las canciones ya.
¿Recomendáis entonces que la gente empiece desde cero y puedan ir creciendo poco a poco
sobre todo
y mantenerse con los pies en la tierra, ¿no? En algún momento se os ha ido un poco la cabeza.
A ver si me entiendes. Si tú sacas un primer disco y de repente vendes 1 millón de copias, eso no lo puede parar nadie.
No, pero es más shock, ¿no?
No, sí, y sobre todo que cuando luego venga el primer valle...
Ahí vas a, claro, vas a ver la realidad, porque lo que normal es
lo que
eso.
Nunca has vivido.
Lo normal es que la cosa vaya regular, ¿sabes? Y que de repente
pues por cual, circunstancias, pues porque hayas comido mucha carretera, te hayas hecho tu público, no sé, hay mogollón de grupos que están empezando a recoger el trabajo de hace muchos años, mismamente la La Love You, que ahora están teniendo...
Sexy Zebras.
O Sexy Zebras, ¿sabes? Son grupos que llevan comiendo carretera, tocando en festivales, en horarios malos que les ponían y venga a sacar canciones y discazos, y ahora están recogiendo el fruto de mucho tiempo después.
Uh-huh. Ahora, sí,
eso no es pasa la mesa. Allí.
Ahora hablábamos de...
¡Qué vehemencia!
Del fin de gira en el Within, ¿no? En Madrid, con muchísimas otras ciudades también de por medio. Y en Barcelona, os tendremos también aquí en el San Jordi Club.
30 de noviembre.
El 30 de noviembre, de aquí muy poquito. ¿Cómo os preparáis también para este concierto, que es ya dentro de nada?
Pues fenomenal. Vamos a ensayar y todo, que normalmente nunca ensayamos, con esto te lo digo todo.
Sí. ¿Sí, vais a ensayar?
Hemos quedado la semana antes para ensayar.
Esto es un hito, llevamos sin ensayar, ¿cuánto? ¿Dos, tres años?
Mucho, desde el Diversión, desde que ensayamos Diversión.
Ensayamos poco porque tocamos mucho en directo, entonces al final eso también es ensayar.
¿Y os hace ilusión venir a Barcelona, volver otra vez?
Obvio, además.
¿Habéis ido al San Jordi o no?
No, es la primera vez.
La primera también.
Y vamos a llevar pues un montaje... Muy guay, la verdad, es la primera vez que llenamos un aforo así de grande en Barcelona, entonces, pues con muchas ganas, claro. La verdad que los últimos conciertos que fueron en el Apolo, 2 años consecutivos, han sido espectaculares. Y bueno, pues con muchas ganas.
¿Y aquí en Madrid tendremos algunas colaboraciones, aquí también o no? ¿O las dejaréis para el fin de gira?
Aquí no va...
El problema es el desplazamiento, sobre todo.
Claro. Normalmente pasa eso, ¿no?
Y en Madrid dependerá de la agenda de ellos, porque en principio nos han dicho que sí la mayoría, pero hay otros que ya saben que no van a poder, entonces bueno, esperaremos un poquito hasta un mes antes para poder confirmar.
El problema, tú date cuenta que al final los artistas están casi siempre de vuelo, casi siempre fuera de casa, cuando no les toca tocar no les saques de su... Si están en Madrid no les lleves a Barcelona. Ni...
Sí, pero bueno, será muy especial aquí seguro el concierto. ¿Vosotros sois de Madrid o no?
Bueno, por los oriundos...
Yo soy de Salamanca.
Y yo de Gijón.
Pero vivís en Madrid.
Sí, ya hace muchos años.
Madrileños de adopción.
Pues os tendremos aquí muy prontito, el 30 de noviembre, ya con este disco recopilatorio para celebrar estos 20 años. ¿Y os imagináis 20 años más? Si no...
Ojalá.
Bueno, partido a partido. Con tranquilidad. Vamos a hacer.
Estamos muy emocionados con esto, ¿eh?
Bueno, es que claro, yo voy a hacer ya una edad. Yo soy el mayor de estos, aunque no lo parezca, aunque ellos están mucho más cascados que yo, pero bueno. Pero dentro de 20 años yo tendré casi 68.
Y yo, pues 2 menos que tú, o sea que.
Tampoco hay tanta diferencia.
No, yo con 20 meses más me conformo.
Bueno, seguro que vuestros fans querrán estar 20 años más junto a vosotros. Nosotros os seguiremos oyendo, poniéndoos en la radio, ¿no? Como decíamos.
Muchas gracias.
Y estaremos también en ese concierto el 30 de noviembre en el San Jordi Club, que será un regalo para vosotros, también para todos nosotros, todo el público, y a celebrar estos años por todo lo alto, que al final una carrera de 20 años tiene muchísimo mérito y más en la música. Así que gracias por venir,
muchísimas
por presentarnos este discazo y esta gira. Que tantas ganas y tanta ilusión despierta en todos. Gracias.
Un placer.
Un placer, muchas gracias. Que estoy sintiendo como me muero por dentro.
Pràcticament un de cada 5 joves catalans, un 22,7%, ocupa un lloc de feina pel qual està sobrequalificat. Així ho indica un estudi del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, el CETESC, que apunta que es tracta d'un descens respecte fa una dècada, que aleshores se situava en el 30,7%. L'organisme assegura que la subocupació té conseqüències importants en les condicions de vida del jovent i, entre altres, disminueix i empitjora l'emancipació, fomenta la migració i empitjora també el benestar emocional. A més, l'informe apunta que un 7,1% dels menors de 34 anys treballen menys hores de les que voldrien, un percentatge que augmenta en comparació amb l'any 2012. Sobre el tema volem parlar amb el director d'aquest informe, el Xavier Riudom. Xavier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, estem parlant d'un estudi que crida l'atenció, sobretot, no?, per aquesta sobrequalificació, o sigui, que estan molt més sobrequalificats, no?, del que en principi seria lo normal, no?
Sí, exacte. Estem parlant d'aquesta xifra que acabes de comentar, no?, d'aquest 22,7% de la joventut ocupada, no?, que té estudis o postobligatoris que estan objectivament sobrequalificats, no? És a dir, d'alguna manera sí, és a dir, que ens estem trobant que aproximadament això, estem parlant de, en aquest cas, doncs, d'uns 150.000 joves que pateixen aquesta situació, que senzillament estan fent una feina per la qual, d'alguna manera, doncs, podríem d'alguna manera aspirar a una feina superior a la que tenen en aquests moments. No?
Mm-hmm. De quines franges d'edat estem parlant?
Bé, nosaltres en l'informe el que hem fet és una anàlisi de la població jove entre 16 i 34 anys, que és bàsicament el mateix marge o la mateixa franja que utilitza l'enquesta de joventut de Catalunya i que ens permet veure precisament aquests processos més de transicions, més d'element paral·lel, més d'evolució, no? A mesura que doncs, van fent anys per poder detectar doncs, si aquest fenomen doncs, es manté o produeix doncs, o la reduint o ens permet d'alguna manera analitzar una mica més enllà.
Uh-huh. I, per exemple, de quines feines?
De fet, les persones, els joves que pateixen aquesta situació, sobretot se centren en l'àmbit de la construcció, en l'àmbit també de la indústria, i després en el sector serveis, bàsicament en el tema d'hostaleria i restauració, no? Que serien els sectors en els quals doncs, aquesta sobrequalificació s'incrementa.
Clar, tot això tenint en compte no només la feina, no el sector, sinó fins i tot el sou, no? Perquè l'informe, de fet, calcula que aquest fenomen podria suposar cobrar fins a uns 300 euros menys dels que tocarien. Clar, estan sobrequalificats, tenen feines inferiors, no?, respecte a la seva qualificació, no?, en si, i això fa també que cobrin menys. Aquest és un dels dels inconvenients, volem dir, que més es fan notar en aquest aspecte?
Aquest en seria un, no? Però bàsicament el que hem detectat són així que de manera molt resumida, cinc conseqüències importants, no?, d'aquesta subocupació. D'una banda, una menys i pitjor emancipació. Per tant, tenen més dificultats per poder marxar a la casa dels seus pares, no? Tenen unes pitjors condicions residencials, en general, tenen més pes del lloguer, és a dir, són persones que tenen més vinculació en l'àmbit del lloguer, tenen més dificultats per fer front també al cost de l'habitatge. Tenen uns nivells superiors de pobresa econòmica, i aquí va en relació precisament el que tu comentaves. També detectem que són persones que estan pensant més en la possibilitat doncs, d'emigrar, per intentar buscar precisament feines que s'ajustin més a la seva formació i a les seves habilitats. I, per últim, acostumen a tenir més dificultats o més problemes en el que seria el seu benestar emocional.
Mm-hmm. Clar, entre aquestes coses, ara, per exemple, deies el fet d'emigrar, té més incidència entre els joves nascuts a l'estranger, no?, i els municipis, per exemple, de menys de 10.000 habitants, i també, per exemple, parlem de que hi ha molts contractes temporals, no? Si parlàvem, per exemple, d'aquest baix sou, no?, parlem també de jornades parcials, no?, de fins a 20 hores a la setmana, o sigui, es redueix el sou, es redueix l'horari, i doncs les condicions són bastant diferents. Com podem fer front a aquesta subocupació? Què és el que podem fer per tal d'evitar-ho?
Mira, bàsicament, nosaltres el que hem fet en l'informe és hem agrupat tot un seguit de recomanacions. Hem fet aproximadament unes 45 recomanacions que les hem desglossades en tres grans apartats. D'una banda, doncs, intentar minimitzar precisament aquesta incidència de subocupació. Un segon gran àmbit és actuar precisament sobre els impactes, no?, que genera aquesta subocupació. I, per últim, sí que ja són aspectes potser una mica més tècnics, però doncs, el que sí que reclamem és poder disposar d'un millor sistema d'informació i anàlisi per poder realment analitzar de manera molt més acurada aquest fenomen. No? Pel que fa a aquest primer aspecte, que seria la minimitzar la incidència de subocupació, un dels elements bàsics és poder ajustar l'oferta formativa a la demanda del treball, no? I, sobretot, un ajust millor entre ocupació i formació. I aquí doncs, hi ha diverses mesures. Una d'elles és apostar decididament per la formació professional, sobretot en les famílies amb més demanda d'ocupació, no? Aquí, per exemple, hi ha un informe molt interessant, no?, que és un informe de prospectiva que va fer l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professional, on es detecten precisament aquestes necessitats, no? I, per tant, doncs, anem a apostar per això, no? Després també fer un ús més important de beques i reducció de taxes, sobretot en aquestes formacions que d'alguna manera són demandades per les empreses i per les organitzacions. i després, evidentment, també tenir en compte les necessitats del territori. I, però per nosaltres també un element que també és fonamental és apostar també d'una manera decidida per l'orientació al llarg de la vida. Això bàsicament significa posicionar un bon servei d'orientació, que tingui una estratègia per tota la vida i que sigui un servei únic de referència pública i qualitat. És a dir, que d'alguna manera ens acompanyi en tot aquest procés de creixement professional, no?, que tenen doncs, les persones joves, no?, i que, per tant, doncs, els pugui donar un suport a aquestes decisions. No? Per tant, aquesta orientació creiem que també hauria d'apostar també de cara per la formació professional i també que aquesta orientació també es pugui fer a la universitat, no?, per d'alguna manera doncs, que les persones que puguin decidir fer un determinat tipus de grau puguin valorar, no?, quines seran les seves oportunitats al moment que acabin aquests graus per incorporar-se, per integrar-se a l'oferta, no?, a la demanda de treball i que, per tant, també tinguin més probabilitat d'ajustar, no?, la seva formació a les necessitats del mercat de treball. Ja només per mi, no?, per acabar.
Digues, cap problema.
També hem fet tot un seguit de recomanacions per intentar reduir els impactes de la desocupació, no? I aquí, doncs, sobretot, ens centrem en reforçar les mesures de lluita contra la desigualtat, sobretot pel que fa a l'emancipació, la conciliació, la mobilitat i la salut, no? I, en tot cas, doncs, els qui vulgueu conèixer en detall aquestes recomanacions, doncs, podeu accedir des de la nostra pàgina web a l'informe.
Clar, tot això, tenint en compte, Xavier, que avui en dia, no?, és bastant més complicat, no?, que potser fa un temps enrere, dedicar-se al que has estudiat, no? Per això parlem també d'aquesta sobrequalificació, no?, aquesta subocupació, perquè és molt difícil que els joves avui en dia aconsegueixin treballar realment del que han estudiat i doncs, tenen la universitat, tenen graus, tenen màsters i al final tenen moltíssima sobrequalificació respecte a vegades al lloc de feina en el que estan. Una dada que em crida l'atenció és que aquesta insuficiència, no, de jornada de la que parlàvem té una afectació molt més alta entre les dones que no pas entre els homes i que s'enfila fins al 8,9% del total. O sigui, parlem de que fins i tot majoritàriament les dones són les que han de reduir la seva jornada laboral en aquestes 20 hores setmanals que parlàvem, no?, i en aquests contractes temporals, més que no pas els homes. Suposo que també això doncs, ho heu estudiat a l'estudi i ho heu pogut observar en diversos casos, no?
Sí, m'has fet una pregunta llarga i si et sembla, doncs intento descompondre una mica, no? Amb aquest primer aspecte de que els joves tenen moltes dificultats per fer una feina que s'ajusti doncs, a la seva formació, home, les dades no són tan així. Dir, el que estem dient és que és una de cada, no? Estem parlant d'un 22,7, per tant vol dir que sí, una de cada 5 persones joves doncs, poden tenir dificultats per això, però 4 de cada 5 sí que ho aconsegueixen. Per tant, jo crec que és important donar un missatge positiu en aquest sentit, no? És a dir, que la gran majoria dels joves aconsegueixen trobar una feina que s'ajusta, no?, a la seva formació i a les seves experiències i a les seves habilitats, no? Per tant, això jo crec que és important dir-ho, no? Després, sí que insistir també que jo crec que és important que les persones joves puguin seguir fent, no?, el que realment desitgen, la seva vocació, no?, quines són la formació que realment creuen que ja poden d'alguna manera desplegar les seves potencialitats. El que sí que també és veritat és que per això hem insistit molt en que cal que puguin ser, que aquestes persones estiguin acompanyades i que rebin tota la informació possible, no? Que sàpiguen que si fan determinat tipus de formació, probablement potser tindran més dificultats, no?, per trobar aquest encaix, no?, i que en tot cas ells prenguin les decisions, no? Perquè a vegades tenim la sensació que els joves van molt desorientats i que després es troben amb el resultat, doncs, de potser fer un grau que, d'alguna manera, doncs, la demanda d'aquest tipus de feina, no?, que s'ajuda a la seva formació, és petita. I moltes vegades ho desconeixen, no? Per tant, és molt important aquesta orientació, donar tota la informació possible, donar tot l'acompanyament possible perquè, al final, aquest jove faci, no?, prengui el camí ajustat, no?, i que pugui prendre la decisió amb tota la informació que li correspon. Jo crec que aquest és el tema essencial, no?, pel qual estem treballant. I, per tant, doncs, que sàpiga doncs, les conseqüències, no?, que pot suposar aquesta decisió que prengui en la seva carrera formativa. I després, pel que comentaves de les dones, no?, de les noies, respecte als nois, podríem dir, sí que El que sí que veiem és que aquest efecte, podríem dir, de gènere, s'observa sobretot en la insuficiència de jornada. No és tant en l'àmbit de la sobrequalificació, sinó en què són que les dones joves es queixen, no?, que estan fent que tenen una feina a la qual voldrien d'alguna manera dedicar una jornada completa o més completa i no poden. Tenen que fer una jornada mitja jornada o el que sigui. Aleshores, per tant, és un problema d'insuficiència de jornada. I això com ho podríem explicar? Bueno, hi ha diversos elements. A vegades també hi ha efectes, per exemple, doncs, que venen vinculats a la corresponsabilitat en l'àmbit de la familiar, en aspectes de conciliació, en aspectes de que pot ser el tipus de feina que estan fent, és una feina que es caracteritza per aquest tipus de jornades, més o menys de mitja jornada, etc. Hi ha diversos factors que poden explicar que les dones, no? Aquesta diferència entre el 5,3% dels homes i el 8,9% de les dones, podria venir explicat per alguns d'aquests factors que et comentava.
Clar. Doncs Xavier Riudó, director d'aquest informe del CETESC, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquestes dades, no?, detalladament, i per reflexionar també amb nosaltres sobre aquesta enquesta. Moltes gràcies i esperem, doncs, que tot això vagi endavant i millori també amb el pas del temps. Gràcies.
Doncs gràcies a vosaltres i gràcies per fer difusió de tot el que estem fent des del Consell de Treball.
Gràcies, que vagi bé.
A reveure. Adéu.
I en uns minuts descobrim també què podem fer aquest Nadal perquè estigui el més sostenible possible. No marxeu, perquè descobrireu què és el que podem fer per no haver de tirar tant menjar i fer-ho de la manera més còmoda.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Doncs aquí estem, a la ciutat esportiva Dani Jarque, amb el tècnic de l'Espanyol, amb el Manolo González.
Ser la responsabilitat que tenim a sobre. El que hem d'intentar és que l'equip estigui a primera i pues, disfrutar d'un ascens que serà molt, molt bonic per tothom.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres.
Tengo tanto que decirte.
Te quiero un montón.
¿Has estado enamorada en algún momento? Hablaré con un amigo.
Hablas con un amigo.
Luis Rodríguez. Un programa de confidencias.
Cuando una persona se siente atrapada, ¿qué puede hacer?
A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Què podem fer per gastar menys aquest Nadal i alhora no haver de tirar tant de menjar? Ho descobrim avui aquí, al matí del cap de setmana. Un estudi ha constatat que el Nadal podria estar deixant de mitjana uns 650 quilos d'emissions de diòxid de carboni per persona, és a dir, el 5,5% de la nostra petjada de carboni anual total. Hi ha diversos factors que influeixen en aquest gran impacte mediambiental durant les dates més assenyalades de l'any, entre els quals es troben, per exemple, l'augment dels viatges, l'augment també dels embolcalls d'un sol ús i molts altres. Per això, avui volem conèixer idees pràctiques per tal de promoure aquesta reducció de residus aquest Nadal. I en parlem amb la Meritxell Hernández de Rolit. Meritxell, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Clar, durant les festes nadalenques, no? Es genera el 5,5% d'empremta de carboni anual i per això és important doncs, començar, i ser conscients tots, no? Començar a tenir un Nadal més sostenible, oi?
Sí, sí, i tant. O sigui, sobretot doncs, és això, no? El que volem fer és convidar, no, a tothom a reflexionar sobre les seves decisions de compra i els seus hàbits, no, a nivell doncs, per aquest Nadal, no? I que sempre doncs, es prioritzi doncs, la sostenibilitat, no, davant de totes aquestes alternatives que tenim, no?
Normalment, quines solucions, quines idees podem començar a implementar aquest Nadal per tal de doncs, reciclar una mica més i a no fer servir tanta brossa?
Sí, sobretot és ja no només reciclar, no? Sinó intentar reduir al màxim tots els residus i desperdicis que es generen, i no només amb els productes, sinó també amb el menjar, no? Llavors, doncs, coses doncs, molt pràctiques són doncs, quan estem anant doncs, a menjar a casa d'amics, familiars, sempre intentar transportar el nostre menjar amb embolcalls reutilitzables o amb tàpers o amb bosses reutilitzables, però mai portar embolcalls d'un sol ús. Això és algo que és molt senzill de fer, però simplement és pensar-hi, no? Reflexionar sobre això, coses que estan a les nostres mans i que són molt fàcils de fer.
Per exemple, si anem a casa d'algun familiar, quina seria la millor opció per tal de doncs, reduir aquesta petjada de carboni i fer-ho de manera més sostenible?
Doncs, tan senzill com portar el menjar preparat a casa amb un tàper, això ja seria ideal, i amb una bossa reutilitzable, no utilitzar bosses de plàstic. Això ja estem evitant molts residus, i després a l'hora de cuinar doncs sempre ser conscient de que no fa falta fer menjars que després saps que s'acabaran tirant, no? Sempre pensar i planificar molt bé les racions perquè sigui algo que després no acabi tirant-se a les escombraries tampoc.
Exacte.
O sigui, amb això hem de ser molt conscients.
Exacte. Normalment
s'ha de planificar molt bé les compres en general.
Exacte, perquè normalment en aquestes èpoques de l'any tendim a fer moltíssim menjar, no? Sempre acaba sobrant, tenim menjar per setmanes, no? I al final després sempre s'acaba tirant alguna cosa. En aquest cas, doncs calcular, no? I saber abans què és el que s'ha de comprar per tal de que tinguem suficient però que no acabi sobrant, i al final doncs serà un bé per tots, no? Així no estem menjant tampoc moltíssim els següents dies i no doncs, malgastem en aquest cas.
Exacte. Sí, no, estarem... El nostre cos ens ho agrairà,
exacte,
també, perquè a nivell de salut també és important.
Sí.
I després com emmagatzemes també aquells aliments, no?, que t'han sobrat. Intentar que a l'hora d'emmagatzemar tots els aliments allargar aquesta vida, no?, perquè hi ha diferents tècniques que podem utilitzar a l'hora de fer que el menjar duri més.
Com per exemple...
Per exemple, a veure, ja per anar més lluny, doncs la fruita, no? Per exemple, o sigui, tots sabem que no podem barrejar certes fruites, que si les posem unes al costat de les altres s'acaben podrint, no? Per totes les emissions, o sigui, les pomes, per exemple, és un clar exemple, no? Les pomes no es poden barrejar amb la majoria de fruites perquè acaben fent que tot es faci malbé. Passa també amb verdures, o sigui, tot això són cosetes que hem d'anar tenint en compte perquè tot ens duri més i per no malgastar, és el que diem, no només són els residus, és que és el menjar també.
Exacte. I per exemple, solucions ecològiques, escollir per exemple menjars que siguin més ecològics, això serviria o no? Perquè també parlem que és molt més car.
Clar, a veure, ja no només menjar ecològic, sinó ja pensant, com parlàvem abans de les fruites de temporada. O sigui, les fruites de temporada al final són les que tenen més bon sabor, les que duren més temps, i són aquelles que no han implicat una petjada de carboni molt gran a l'hora de transportar-les. Reduïm la nostra petjada de carboni també amb aquest consum responsable. I és això, no? Intentar doncs, aliments ja que siguin locals, que siguin de temporada, això ja ens ajuda moltíssim a reduir la nostra petjada de carboni.
D'acord. Doncs tenint en compte tot això, ara que vindrà el Nadal, doncs cal tenir-ho present, ser més sostenibles en aquest aspecte, comprar lo just i necessari, no? Perquè tampoc s'obri moltíssim, i si anem a fer un menjar així a lo grande, no? A casa d'algun familiar, doncs portar-ho amb aquests tàpers, però intentar doncs, no utilitzar masses plàstics i altres coses, no? Així que, Meritxell, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per donar-nos aquests consells. Quan passi el Nadal t'expliquem a veure com ho hem fet.
A veure què tal. Molt bé.
Merci.
Gràcies.
Amb la universalització d'internet i l'accés a milers de dades a través d'una simple cerca a Google, podem trobar moltíssima informació sobre nosaltres mateixos que sigui falsa, inexacta o que simplement no ens agradi i que estigui a l'abast de tothom. El dret a l'oblit regula precisament aquesta eliminació d'informació personal quan és obsoleta o que ja no té rellevància pública a partir de la protecció de dades. Es vincula al dret a l'honor, a la intimitat o a la pròpia imatge. Nosaltres avui ens centrem en el dret a l'oblit oncològic per tal de posar fi a la discriminació dels pacients que han tingut un càncer a l'hora d'accedir a una feina o contractar alguns serveis. És cert que hi ha casos i casos, tot i que la llei estableix que 10 anys després de passar un càncer i no haver tingut recaigudes, no hi ha obligació de declarar-ho. Però el novembre del 2022, la Fundació Josep Carreras va presentar l'informe Joves i leucèmia, en el qual havien participat 400 joves que havien patit leucèmies agudes o linfomes agressius per explicar la seva vivència en tots els àmbits, no només en el metge. Alguns d'aquests resultats van ser completament aclaparadors. El 47% dels pacients afirmava haver trobat dificultats en intentar sol·licitar un préstec, el 70% en demanar una assegurança de decessos i el 83% quan intentaven contractar una assegurança de vida. Molts pacients que han sobreviscut al càncer s'han trobat després amb una porta tancada als seus nassos o moltes traves quan han hagut de sol·licitar productes bancaris o d'assegurances, fins i tot també a l'hora de trobar feina. L'Eduard García té 45 anys i és expacient de LLA, leucèmia linfoblàstica aguda. Explica que li van detectar a partir d'una revisió mèdica a la feina.
Jo tenia 37 i a través d'una revisió de l'empresa, una revisió mèdica, doncs em van dir que, bueno, que tenia d'anar a l'hospital d'urgències perquè havien vist una cosa rara. I després, bueno, vaig anar a l'hospital, em van fer unes proves i em van confirmar, doncs, que tenia una leucèmia. Llavors vaig començar amb el tractament. A lo que és estar confinat, hospitalitzat i en tot el tractament, doncs jo em van detectar la leucèmia, va ser un 17 de març, i vaig estar fent tractaments fins que va arribar el trasplant, que va ser el 30 d'agost d'aquell mateix any.
Ara afirma encara tenir algunes seqüeles, però diu que es troba molt millor. Ja està treballant, no en la mesura del que feia abans, però fa vida majoritàriament normal dintre del possible. Va ser a partir d'aquí quan va començar a trobar-se amb totes aquestes traves que expliquem.
Jo vaig intentar fer un seguro mèdic, vaig haver de passar per dos qüestionaris, després em van fer el mateix a nivell gravat i telefònic. Total, quan jo vaig passar per tots aquests tràmits, em van dir que sí, sí, que em feien el seguro, però no m'entrava res que tingués a veure amb la leucèmia, no m'entrava res que després se pogués associar que és una conseqüència de la leucèmia, amb unes carències, bueno, total, que no m'entrava res.
Una situació, a més, que també ha hagut de viure a l'hora de voler-se comprar un pis.
No vaig anar a fer-me a fer res, però sí que vaig anar com a tantejar. Escolta, mira, torno a treballar sense parlar de salari, sense parlar de quines quantitats està guanyant.
Sí.
Ni jo tinc una pensió també pel tema de que tinc una incapacitat, de sí, les seqüeles que tinc. I llavors dic, bueno, ara els dic, a veure què passa. Dic, escolta, vale, molt bé, dic, però una cosa, jo soc un malalt de... Bueno, jo tinc una leucèmia, no? I soc un expacient de... Bueno, soc un pacient encara, jo no tinc l'alta, soc un pacient de càncer. Dic, això no... Suposo que, ah, clar, ostres, és que, clar, si tens càncer, bueno, tu sí o sí, tu necessites un aval. Dic, bueno, però això és una persona normal, no? Primer pregunto els ingressos i si sabes las condiciones, li demanes o no li demanes. Jo, com que soc un pacient de càncer, jo sí o sí tinc, necessito una alerta. Des de l'escoltar la paraula càncer ja surt una alerta vermella, no?
D'aquí que els pacients de càncer reclamin que es passi pàgina després del tractament perquè quan puguin tornar a fer una vida normal i estiguin recuperats, tinguin ells els mateixos drets que qualsevol altre ciutadà. És el que coneixem com a dret a l'oblit oncològic. L'Alexandra Carpentier és responsable del programa d'experiència del pacient de la Fundació Josep Carreras i explica què és el que ha de fer una persona que es trobi en aquesta situació.
Amb productes financers i d'assegurances, el tema és que si la persona ja té una assegurança, per exemple, amb una prima, o se li va negar en el passat una assegurança, un producte financer, pel fet d'haver passat un càncer, ara mateix hauria de tornar a començar de zero. Hauria de, no es pot, diguem, agafar aquell producte i dir, bueno, abans me'l vas negar, ara me l'has d'acceptar amb aquestes condicions. Sí. I pel que fa a la feina, això és més complicat. No hi ha una llei que et digui que tu pots o no pots informar que has tingut un càncer. Evidentment, no estàs obligat a fer-ho. Mm-hmm. El tema és que, clar, si faltaràs uns dies per revisions mèdiques o etcètera, clar, és molt delicat, perquè sí, sí. S'ha de trobar un equilibri entre explicar i no explicar.
Tot i això, assegura que la llei del dret a l'oblit està molt bé, però hi ha llacunes que s'amaguen darrere de tot i parts subjectives a una interpretació.
La llei et diu que per una assegurança de vida, només de vida, una persona no està obligada a declarar si ha tingut un càncer, si han transcorregut 5 anys des d'acabar el tractament, no? Però, clar, per les altres assegurances representa que tu ho has de dir, però no t'ho poden tenir en compte. Val? Després, la llei també indica un cop havent transcorregut 5 anys des de la finalització del tractament radical sense recaiguda. Què vol dir tractament radical? Doncs no ho sabem, perquè no és un concepte mèdic, no? Yeah. Llavors, en altres països sí que existeix una definició legal molt precisa de què volen dir amb aquest tractament, no? El tractament radical. Llavors, en alguns països diuen, bueno, 2 puntos. Què inclou? Quimioteràpia, radioteràpia, immunoteràpia, trasplantament, cirurgia, hormonoteràpia, no? Però la nostra llei no inclou aquesta especificació. Llavors, per exemple, no? Una persona que té un càncer de mama, que l'ha superat, que està pues, a zero, diguem, de cèl·lules malignes, que està en remissió, però potser ha de prendre teràpia hormonal durant molts anys o potser durant tota la vida, no? Llavors, no sabem si aquesta teràpia hormonal s'inclou o no dins d'aquesta definició. Per això no està especificat. I després, l'últim tema és el tema dels 5 anys, no? Et diuen, bueno, han d'haver passat 5 anys des de que acabis aquest tractament radical, que no sabem ben bé què significa, sense recaiguda posterior. Què passa? Que hi ha molts tipus de càncer que són crònics, que tenen superbon pronòstic, però aquella persona haurà de prendre una pastilla la resta de la seva vida. Per exemple, doncs un tipus de leucèmia que es diu mieloide crònica. Clar, aquesta gent no està mai en remissió, sinó que estan com en manteniment i vigilància, no?, d'aquest tipus de càncer, encara que tinguin una esperança de vida altíssima. Aquesta gent ja no entra dins del dret a l'oblit.
Per tant, una ambigüitat que deixa oberta encara així la possibilitat de que hi hagin clàusules o accions que en discriminin a la persona que tingui aquesta malaltia, tal com ens ha explicat la responsable. Actualment hi ha 315.000 catalans que reben 10 o més medicaments simultanis i representen un 8,9% dels usuaris amb almenys una prescripció crònica. La Conselleria de Salut ha impulsat una campanya que es diu Les pastilles només les necessàries per tal de sensibilitzar sobre l'ús de determinats fàrmacs. La campanya es dirigeix a persones que prenen 10 o més medicaments de manera simultània i que presenten criteris de fragilitat per condicions clíniques o socials o de l'entorn. A més, també hi ha una segona acció de la campanya amb l'objectiu de reduir l'ús del paracetamol en dosis altes utilitzat en el tractament del dolor lleu o moderat i la febre. però, clar, parlem bàsicament del paracetamol perquè sabeu quin ha estat el consum en els últims 8 mesos a Catalunya? S'han dispensat més de 6 milions d'envasos de paracetamol a uns 2 milions de persones. Per això, avui al programa ens preguntem si és que consumim massa medicaments i quins són els perills de l'automedicació. Ho parlem amb el farmacèutic d'atenció primària de l'àmbit territorial Barcelona-Ciutat de l'Institut Català de la Salut, el Jaume Barceló. Jaume, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Clar, normalment sempre hem sentit a parlar, no?, d'aquesta automedicació, no?, d'autoprescriure's medicaments, automedicar-se, però realment quan veiem dades és quan veiem la realitat i lo preocupant, no?, de la situació. Per això s'ha posat en marxa aquesta campanya, pastilles només les necessàries, per tal de que la gent no abusi, no? Suposo que aquest és un dels objectius principals de la campanya.
Sí, bueno, com tu has dit, és una campanya que el que pretén és sensibilitzar sobre l'ús segur dels fàrmacs, i en aquest cas, precisament del paracetamol. Aquí ens centrem en intentar reduir el seu ús en les dosis altes, que bueno, com ja has dit, és el que més s'està utilitzant, i concretament de les dosis d'un gram. Segons que en la majoria de situacions clíniques les dosis de 650 mil·lígrams o de 500 mil·lígrams ens poden proporcionar el mateix benefici que les presentacions d'un gram.
I tot això centrat generalment, no, sobretot en el paracetamol, que és un dels medicaments amb els quals la gent més es columpia, podem dir, no? O sigui, més abusen, s'aferren a ell. Exacte. Quan els hi fa mal qualsevol cosa, i això, exacte, doncs, és un perill, no?
Sí, o sigui, també hem de tenir en compte que a l'hora de prendre medicaments sempre ho hem de fer rere una prescripció, recomanació de professionals sanitaris, però sí que és veritat que hi ha molta automedicació sobre això. I, bueno, nosaltres també ens volíem centrar en que tot i saber que hi ha aquesta automedicació, que quan es faci d'una forma correcta, perquè tot i que ens sembli que el paracetamol és un fàrmac inocu per tota la utilització generalitzada que hi ha, és un fàrmac que no està exempt d'efectes adversos, sobretot a nivell hepàtic, és a dir, el fetge.
Mm-hmm. Quins són, per exemple, els pacients, o en aquest cas la gent que s'automedica més? De quin perfil de persones estem parlant?
Bueno, en el cas del paracetamol crec que és una utilització generalitzada i no podria definir un pacient concret. El que sí que hauríem de tenir més en compte, sobretot amb aquestes persones que són d'edat avançada o que tenen alteracions al ronyó o al fetge, són les que més s'haurien de centrar en no fer un sobreús d'aquests fàrmacs.
Però s'ha notat que la gent s'automedica més ara els més joves o ja ve de llarg, per exemple, amb les generacions més grans?
Bueno, el que sí que hem vist és que els darrers anys està increment sobre l'utilització de fàrmacs analgèsics i hem crescut molt, especialment, sobretot els darrers 10 anys.
Uh-huh. I l'augment com ha estat? Per exemple, de quina diferència parlem entre uns anys i altres quan s'ha començat a notar aquest increment?
Bueno, podria parlar de dades de Barcelona. A Barcelona, els darrers 10 anys, ha hagut un increment d'aproximadament d'un 25% en el consum d'aquest fàrmac.
Mm-hmm. Estem parlant d'un percentatge força elevat, no?, sobretot tenint en compte, doncs, el tema que és. Quins perills poden tenir les persones que doncs, tinguin molt més consum d'aquests medicaments? Pot ser que els hi acabi deixant de fer efecte perquè el cos s'acostumi?
No, aquest no seria el problema principal en aquest cas. Aquí el problema que tindríem és sobretot toxicitat a nivell hepàtica, és a dir, toxicitat al fetge. De forma tradicional sempre s'ha posat com a topall una dosi màxima de 4 grams al dia, però ja recentment les diferents guies, societats científiques i les fitxes tècniques del propi fàrmac el que recomanen és superar una dosi màxima de 3 grams al dia.
Mm-hmm.
Perquè fins i tot amb aquestes dosis s'han vist bueno, s'han vist toxicitats. Sobretot, l'efecte tòxic del paracetamol, com han dit abans, es potencia amb aquesta gent d'edat avançada, en pacients de baix pas, pacients o persones que tinguin una alta ingesta d'alcohol. uh-huh. o persones que tinguin alteracions a nivell del ronyó o hepàtic, ja que el fàrmac també és tendència a acumular-se, per tant els efectes tòxics hi ha més risc de que apareguin.
I a banda del paracetamol, parlem també d'altres medicaments, altres medicaments que també siguin semblants al paracetamol, que la gent els utilitzi també tan fàcilment?
Bueno, tenim tot l'altre grup d'antiinflamatoris, no? Tenim tipus ibuprofen, naproxè i així. El que passa és que aquests són... Penso que el paracetamol, perquè la principal diferència que tenen és que el paracetamol es tracta per al dolor i per la febre, i els altres, tot i compartir aquesta indicació, també es tracten com a antiinflamatoris. Mm-hmm. Per diferents indicacions en aquest cas.
I quines mesures es podrien posar per tal de que s'eliminés aquest abús tan excessiu del paracetamol, entre d'altres medicaments? Es podria fer alguna cosa, per exemple, des de Salut, que s'hagi de, doncs, no sé, demanar amb prescripció mèdica o alguna mesura d'aquest estil, o això no es podria ser?
Bueno, això ja es fa, no? És a dir, per poder prescriure aquests fàrmacs, sobretot a les dosis elevades,
sí,
és necessari la prescripció mèdica. I per qualsevol medicament sempre s'ha de fer una prescripció o recomanació, com hem dit abans, de professionals sanitaris.
Uh-huh.
Sí que hi ha algunes presentacions que són de venda lliure, però aquestes sempre són les de dosis més baixes.
Clar, per això, per això deia.
Altres que són les de 500 i 650. Altres iniciatives que estem realitzant també per conscienciar és precisament aquesta, no? La divulgació de la ciutadania, les recomanacions de que les dosis més baixes són igual d'efectives que les altes, amb l'objectiu d'evitar toxicitats i un consum excessiu.
A vegades, ara m'ha vingut al cap, no?, que moltes vegades també se sent a parlar no només de medicaments com aquest, sinó, per exemple, de medicaments per poder agafar el son, no? Parlem, per exemple, no sé, no cal dir noms, però també hi ha un cert abús de medicaments per tenir una mica més de somnolència quan arriba la nit, i no sé si podria ser comparable una cosa amb l'altra.
No, la veritat és que no crec que podria ser comparable. A més de que els fàrmacs aquests que m'estàs comentant són fàrmacs que específicament només es poden dispensar si hi ha una recepta mèdica darrere. Si no, no pot haver una dispensació possible.
Mm-hmm. Llavors, tindríem doncs aquesta diferència, no? I en aquest cas, doncs, aquest control més des de la part mèdica.
Exacte, hi ha un control molt més estricte, i ja et dic, des de les farmàcies no es pot dispensar cap tipus de fàrmac d'aquest tipus que no tingui una prescripció mèdica darrere. A diferència de, per exemple, el paracetamol, com estàvem parlant, que sí que hi ha presentacions que són de venda lliure i els pacients la poden adquirir d'una forma més fàcil.
Exacte. Doncs, Jaume Barceló, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, i esperem que aquesta campanya de pastilles només les necessàries faci el seu efecte, i la gent, doncs, sigui una mica més conscient.
Perfecte.
Gràcies, que vagi bé. I continuem d'aquí no res per parlar de les dificultats que tenen les persones amb problemes de mobilitat per trobar taxis.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las piezas arqueológicas más antiguas descubiertas hasta la fecha, de hace casi 12.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
La imagen clásica del Neolítico sería, por ejemplo, Stonehenge en Gran Bretaña, ¿no? Ese conjunto es 7.000 años posterior a lo que se ha encontrado en Göbekli Tepe, ¿no?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3 metros y medio, gracias a Magic Cargo. También está disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 euros masiva. Financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
De dilluns a divendres.
Confidencia.
Momentos.
amb Luis Rodríguez.
En Tiempo de Juego siempre pasan cosas.
Soy oyente vuestro desde hace muchísimos años y lo soy gracias a mi padre. Mi padre era gran aficionado a la radio y todas las noches encendía la mesilla de noche para escuchar vuestros programas nocturnos con las consiguientes quejas de mi madre. Mi padre falleció hace 6 años y hace unos días mi madre vino a casa con la sorpresa de que por la noche escucho la voz de Juanma Castaño desde su habitación, y cuando le pregunto qué hace escuchando el partidazo si nunca ha visto un partido de fútbol en toda su vida, me contesta que os escucha todos los fines de semana y todas las noches porque escucharos le recuerda a mi padre y es un poquito más llevadera su ausencia.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tomás, muchísimas gracias. Es que son cursos históricos tan maravillosos.
La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ELICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
Trobar taxi si tens problemes de mobilitat és tot un repte. Avui en volem parlar. Temps estem disposats a esperar per un taxi? 10, 15, 30 minuts? A vegades trobar un taxi en una gran o mitjana ciutat pot ser una cosa complicada de nit o algun cap de setmana. Acudir a una parada o telefonar a la central per demanar directament un sol ser una possible solució. Però també pot passar que de cop i volta aparegui una llum verda al fons del carrer. Sempre s'acaba trobant, però no obstant això, hi ha una part de la població espanyola que no té tanta sort amb els taxis. I és que l'espera d'un taxi adaptat és una carrera d'obstacles de molta paciència i dificultats perquè n'hi ha molt pocs. És més, aquesta espera pot arribar a ser de 2 hores i mitja o que mai arribi a aparèixer un vehicle disponible qualsevol dia i a qualsevol hora. Avui parlem de les persones amb discapacitat que necessiten aquest taxi adaptat. En teoria, el 5% dels taxis haurien de ser accessibles segons l'ordenança municipal de grans ciutats com Barcelona, però això no es compleix. El dia a dia d'una persona dependent i que ha d'agafar un taxi és un veritable patiment. Com dèiem, per llei, el 5% dels taxis a Barcelona haurien de ser adaptats, però actualment l'oferta se situa al 3,6%. A més, cal destacar que, tot i que es troben per sota del llindar mínim, s'han multiplicat gairebé per 4 des del 2018, quan només hi havia 97 llicències per mobilitat reduïda. Ara hi ha 374 vehicles d'aquest tipus que circulen per tota l'àrea metropolitana de Barcelona, i els propis taxistes asseguren que la ciutat no està pensada per les persones amb mobilitat reduïda. A més, afegeixen que els espatllers els fan malbé l'esquena en anar amb cadira de rodes dins del cotxe, que han de fer trajectes molt llargs i que els carrers de Barcelona són molt caòtics per poder descarregar els usuaris de forma segura. La Pilar Guinovart s'ho troba en el seu dia a dia i explica que per sol·licitar un taxi del servei porta a porta cal plantar-se davant de l'ordinador 48 hores abans del trajecte, sense comptar caps de setmana.
Per demanar un taxi adaptat, per jo utilitzar-lo, he de trucar en 48 hores, és a dir, 2 dies abans, per exemple, si jo el vull el divendres, dilluns al matí a les 8 ja m'he de posar a trucar. Aleshores, a les 8 del matí del dilluns està col·lapsat, tot està col·lapsat a la centraleta, perquè som Barcelona és molt gran i són milers de persones.
Sí.
I anem allà a trucar, trucar, trucar. Doncs un dia me puc estar 20 minuts, amb una miqueta de sort, un altre dia mitja hora, clar, al final els aconsegueixo.
I és que diversos usuaris protesten contra aquest horari tan estricte que han de seguir per emplenar un formulari en línia i denuncien que després d'emplenar la sol·licitud amb els punts de partida i la destinació, els arriba un correu dient que no hi ha taxis. A més, una altra opció és fer la petició per trucada, però suposa llargues cues d'espera al telèfon sense èxit. Per això asseguren que els prenen el pèl i que quan es queixen la resposta que reben és que és un servei que funciona quan tenen taxis disponibles. La solució, en aquest cas, és pagar-te'l tu mateix.
Demanes el taxi i te'l pagues, perquè aquests que estem dient, això que estem parlant de que és la centraleta que està col·lapsada, tot això, només paguem el mateix que val un bitllet de metro o d'autobús, a on vagi de Barcelona. Clar, si jo me'l pago ja no.
El servei de transport especial va dirigit a les persones que compleixen els requisits per tenir la targeta blanca, és a dir, les persones empadronades a la ciutat de Barcelona amb discapacitat i que superen el barem de mobilitat reduïda. La normativa es va aprovar el 2009, quan hi havia 24.600 persones que complien els requisits, una xifra que ha augmentat un 87% fins a arribar a 46.000 titulars de la targeta el passat any 2023. Tot i això, el nombre de persones que han arribat a accedir al servei és una xifra molt més reduïda en els dos anys, 3.115 persones el 2009 i 5.147 l'any passat. No obstant això, per evitar llargues hores d'espera, recorren a empreses de serveis adaptats com, per exemple, Taxi Amic. La companyia permet reservar hora d'anada i tornada amb una antelació de 24 hores i només requereix un missatge de WhatsApp sense formularis ni cues al telèfon, però el preu, en aquest cas, també canvia. Ho explica Jordi Galván, gerent de l'empresa Taxi Amic.
Som l'única empresa, l'única emissora de la ciutat que té el 100% de la flota adaptada, no? Òbviament, un vehicle que ja només per volum ja pot costar molt més que un vehicle convencional. Després té el problema de l'adaptació i tot això encara és molt més. Avui en dia, pràcticament, quan un taxista el vol canviar el vehicle, que el té que canviar perquè li pertoca, li pot anar gairebé el doble d'un vehicle actual de híbrid o elèctric, amb l'afegit que aquests vehicles grans actualment encara no estan molt desenvolupats els elèctrics ni els híbrids, no? La tarifa, de fet, és la mateixa, perquè els taxis funcionen en taxímetre igualment, no? L'única diferència és que hi ha uns mínims, no? Un mínim de recorregut. Hi ha uns valors que són diferents. Però a l'hora de recorreguts llargs és el que compta el taxímetre. En aquest aspecte és tot igual que un taxi habitual.
Una dedicació que tenen ells, però no la resta de vehicles en una ciutat com Barcelona, que encara, malauradament, no està del tot feta per les persones amb mobilitat reduïda.
Totes les emissores, suposo que qui menys té algun adaptat, però aquest servei, vull dir, però no estan dedicats a això. Vull dir que poden tindre cotxes adaptats, però igualment estan fent altres serveis, no? No estan exclusivament per aquesta qüestió. Clar. Nosaltres, com tenim que cobrir serveis dels ajuntaments de Badalona, de Santa Coloma, de Barcelona, d'Hospitalet, És una altra qüestió, perquè tenim tot, la dedicació és constant, no?, amb ells. Bueno, Barcelona, de fet, fa molt, de fet, per l'adaptat, perquè a nivell de carrers i tot això, i d'accessos, i autobusos, i ascensors per metro i tot això, està fent molt, el que passa que mai és suficient, realment, no? El que sí que dificulta a nosaltres, a nivell de circulació, la circulació sí que ens dificulta molt.
Per tant, una situació molt complicada avui en dia encara per les persones amb mobilitat reduïda que no es poden moure lliurement per ciutats com és Barcelona. Y hoy hablamos también del Círculo Ecuestre que celebra este mes de noviembre la quinta edición de By Invitation, consolidada como el principal evento de arte moderno y contemporáneo en Barcelona. Los salones del emblemático palacete modernista del club se han transformado en un exclusivo showroom donde se han exhibido una selección de obras de arte moderno y contemporáneo de autores nacionales como también internacionales. Sobre el tema, para que nos lo cuente bien, hablamos con el presidente del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Este mes de noviembre para vosotros está siendo cargadito, ¿no?
Bueno, eso no se hace en un día, sino se prepara durante todo el año, ¿no? Es convertir el Círculo Ecuestre en una gran galería de arte, vaciarlo de su contenido y a través de 24 galerías nacionales e internacionales convertirlo en una explosión de arte verdaderamente espectacular y que nos llena de satisfacción.
Hay más de 80 obras, ¿no?
Hay más de 80 artistas, no, obras muchas más.
Ah, más de 80 artistas, exacto.
Sí, 80 distribuidos en 24 galerías.
De acuerdo. ¿Y qué artistas, por ejemplo, podemos ver?
Igual deben haber, bueno, artistas de todos los tipos. Hay mercado primario y mercado secundario, ¿no?
Uh-huh.
El mercado primario, pues... ahora se ha convertido en un salón de arte un poco para todos los bolsillos, los que van desde los múltiples artistas nuevos, noveles, primarios que hay en el mercado actual español, hasta los consolidados del mercado secundario, los Picassos, Miros, Dalí. O sea que darle una vista amplísima de esos 80 artistas, pero bueno, al final confirmaron alguna cosa, que se convierte en un salón para todos los bolsillos, donde puedes encontrar, la intención nuestra, intención mía personal, es fomentar el amor al arte, fomentar el coleccionismo, fomentar que la gente se aficione, y la única manera de aficionarse es encontrar productos de pintores más jóvenes a unos precios más adecuados, con lo cual la gente pueda empezar a coleccionar, a llevar arte a sus casas.
Exacto.
Y eso es lo que hemos intentado conseguir, y yo creo que lo hemos conseguido.
Uh-huh. Además, esta no es la primera edición, lleváis ya otras anteriormente y todo ha sido un éxito, ¿no? Volvéis cada año y, por ejemplo, ¿el objetivo de este año cuál sería?
No, el objetivo de este año era consolidar un año más by invitation. Esta aportación de más arte primario al salón, acompañado de unas conferencias muy interesantes. Por ejemplo, pues el primer día vino la Fundación Hortensia Herrero de Valencia, una fundación nueva, muy importante, coleccionista Hortensia Herrero, la mujer de Juan Roig de Mercadona, que ha hecho una colección extraordinaria y ha ayudado mucho a que Valencia disfrute de este espectáculo que es su colección. Después, por la tarde, tuvimos a Sara Puig, la presidenta de la Fundación Miró, con el director general, hablando de este 50 aniversario de la Fundación Miró en Barcelona, de establecimiento de la Fundación. Después, hoy tenemos a Benedetta Tagliabue, la hermosísima arquitecta afincada en Barcelona. Y mañana tendremos a Tacho Benet, el conocido empresario, líder de Media Pro, pero también coleccionista, hablando de su Museo de Arte Prohibido. O sea, más todo lo que hacen los galeristas, que cada día han hecho eventos con artistas suyos. Esto es un salón vivo que tiene... no para un segundo, o sea, la gente aquí aburrirse no se aburre.
Exacto. Y en comparación, por ejemplo, a los años anteriores, esta edición, por ejemplo, ¿qué edición es?
Esta es la quinta.
La quinta edición.
12 galerías más que el año pasado.
Uh-huh.
12 galerías más que el año pasado.
Y en comparación a las...
Pensemos que esto...
Exacto. Dime.
Esto es un palacio con unos metros de... Los que hay los que hay. O sea, no, lo que no puede es ampliarse. Pero lo que pasa es que el año pasado dedicamos al arte digital... Pues la planta que dedicamos a la arte digital, ahora la dedicamos a galerías porque había mucha demanda de galerías nuevas que querían participar.
Uh-huh. Y en comparación a las anteriores ediciones, a las otras cuatro, ¿qué novedades y qué cambios se puede ver?
Yo sinceramente creo que este año hemos acertado muchísimo con programas de mecenazgo, de coleccionismo, de compra de obras. Y la verdad es que yo creo que el resultado del salón el próximo domingo, de cara a los expositores, a los galeristas, que es lo que nos interesa, será un resultado muy 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 importante y muy positivo para ellos. Porque al final si las galerías no venden, no vuelven. Entonces, nuestro objetivo siempre es que el público disfrute y los galeristas vendan.
Uh-huh. Además, sirve también como ejemplo, como referencia, ¿no?, para coleccionistas, amantes del arte, potenciando también el disfrute y la comprensión del programa expositivo, tanto antes Exacto. como también durante la propia inauguración, ¿no? Así que encontramos sí, sí. una gran variedad, ¿no?, de formas de arte distintas.
Variadísimo.
Así es.
Variadísimo. Desde pinturas y escultura.
Exacto.
Hay algunos cosas muy notorias, por ejemplo, el gran hall del círculo ecuestre, pues tenemos un gran Guzmán, que es un artista madrileño que trabaja con acero inoxidable y que es una maravilla la mezcla de la arquitectura interior del ecuestre, del círculo ecuestre, con una artista joven y muy muy impresionante lo que hace. Pero podría poner muchos ejemplos, pero estoy pensando en este porque lo tengo cerca en este momento.
Además, hay una revista también, ¿no?
Hemos hecho una revista, sí, hemos hecho una revista muy... nos ha quedado francamente muy bien, donde recoge estos 5 años de experiencia ferial, de salón, donde recoge impresiones de grandes coleccionistas catalanes y españoles, donde están las 24 galerías con una página cada una hablando de lo que traen a la feria, donde hay reportajes varios sobre joyas y sobre muebles. Bueno, la verdad es una revista muy de guardar, ¿no? Y se convertía un poco icónica, ¿no? Perdón la inmodestia, pero para 4 días es difícil hacer una cosa mejor.
Y pues lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entrevistas. Hay muchísimas entrevistas también en exclusiva, como por ejemplo a la baronesa Thyssen, a la presidenta de la Fundación Miró, Javier Lumbreras, Luis Bassat. Hay muchísimas entrevistas también a todos estos...
Paco Telorrio, Isaac Andic, sí. Y la verdad es que es un grupo de gente muy notable y grandes colecciones.
También muy vinculados, ¿no?, en ese arte.
Sí.
Así que un evento enorme con muchísimos muchísimo arte, muchísima colección detrás de todo esto. También
muchísima ilusión
y trabajo, además, ¿no? Y con mucho éxito, porque ya es la 5ª edición y esto parece ser, por lo que nos cuenta, que va para adelante. Así que, Enrique Lacalle, presidente del Círculo Ecuestre, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias.
Y presentarnos esta nueva edición. Gracias.
Sí. Te espero. Un abrazo. Adiós.
I d'aquí una estona ens preguntem també com ha de ser el menja del futur. D'això i una sorpresa també musical, en aquest cas, d'aquí uns minuts.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Una nota, un sabor, una textura, una imagen, una idea, una historia, un encuentro. Todo esto es cultura. La cultura está en ti, está en todo. Accede, crea, disfruta. Son derechos culturales. Ministerio de Cultura.
Este domingo, nuestro cine se va a los toros.
¿No te dije que llegaría a tiempo?
Chantaje a un torero.
¿Y si resulta que mataste a aquella mujer?
Te estás pudriendo aquí por Panoli.
Y el niño de las monjas.
No me gusta tu afición a los toros.
Es algo que llevo en la sangre.
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches. Pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más. Y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
Com ha de ser el metge del futur? D'això en parlarem ara i també rebem a l'estudi a Vallejo 777. És el seu primer cop a Barcelona i estan molt i molt il·lusionats. I avui ens volem preguntar com hauria de ser el metge del futur. Això arran d'un estudi pioner de l'Hospital del Mar i de la Universitat Pompeu Fabra sobre aquests pensaments i aquestes demandes de la ciutadania. En parlem sobre el tema amb el degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra, Joan Ramon Masclans. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, l'estudi el que ve a explicar és que la ciutadania vol metges que siguin més humans i amb una visió integral del pacient. Com es tradueixen aquestes demandes en canvis en concrets en el currículum, per exemple, del grau de Medicina de la universitat?
Sí, a veure, primer, per emmarcar el tema, el grau de Medicina és un grau regulat, és a dir, hi ha unes competències que les metgesses i metges de l'estat espanyol han de tenir, i els de la Unió Europea, i per tant no és que puguem fer un currículum nou a la carta, no? Però sí, és veritat que com arribem a assolir aquestes competències, o si creiem que hi ha més competències que poden assumir, això sí que hi ha una llibertat, i per això evidentment els estudis no són els mateixos els d'una universitat amb una facultat de medicina que d'una altra. Aquí és on nosaltres tenim ara un currículum nou i volíem veure, arrel d'experiència que ja té de preguntar a la ciutadania sobre diversos temes a l'Hospital del Mar, si això en docència, i concretament en el grau de la Pompeu, ara que som l'Hospital Universitari de la Pompeu, d'alguna manera anàvem alineats o podia haver-hi algú que ens cridés l'atenció i poder encarrilar-ho cap a una altra línia. I aquí és on, clar, si no preguntes, no saps. I moltes vegades donem per fet coses, perquè nosaltres també som malalts, i per tant també tenim les nostres experiències, però sempre estan molt esbiaixades. I llavors d'aquí va sorgir la idea de fer aquest estudi, i és cert, has resumit molt bé, que els dos grans eixos que ens diu la ciutadania és: volem que qui ens atengui sigui el millor metge possible, per tant volem un metge molt ben format a nivell tècnic i actualitzat, però al mateix temps el que volem és que sigui també humà i empàtic, no? I que tingui una visió integral de mi com a persona, no? I aquí és on després el que hem fet és mirar tots els punts, que són llargs, són molts, i en la facultat el que hem fet és revisar en quins punts ja ho teníem cobert en el grau i en quins punts podíem reforçar-ho, bé sigui amb una optativa, bé sigui insistint en algunes assignatures que ja existeixen, reforçant alguna cosa que igual fèiem una mica en paral·lel, no? Aquí és on hem pogut constatar que és cert que gran part del que ens demana la societat el grau ja ho té cobert, però hi ha alguns aspectes que sí que o no tocàvem i que per tant farem alguna assignatura optativa o hem de reforçar en alguna de les assignatures que ja tenim.
Clar, ara normalment, no? Bueno, els metges ja estan treballant en el sector i això majoritàriament, no? Ja no es pot canviar massa, però els que estudien encara, no? Sí que suposo que deuen ser força conscients de què és el que volen la, doncs, els ciutadans, no? Fins i tot ells com a persones, no? Perquè com has comentat abans, nosaltres també som malalts, no? Vosaltres igual, i al final suposo que també volen saber què és el que vol el pacient, no? Per tal d'ells poder-ho aconseguir i complir d'aquesta manera. Com es prepara, per exemple, la universitat per integrar diferents disciplines en els estudis de medicina, com per exemple el que deies, no? De ser un bon metge, tenir la part humana, alhora també estar doncs, actualitzat amb les noves tecnologies, la intel·ligència artificial, perquè contínuament també veiem nous canvis, noves incorporacions, no?, per millorar doncs, alguns tractaments. Suposo que tot això es deu tenir en compte i les noves generacions deuen créixer ja amb això implantat, no?, podem dir. Vull dir, cada cop tothom està molt més actualitzat, cada cop tothom està també doncs, molt més conscienciat de com haurien de ser el tracte cap a la persona, i suposo que s'ha notat aquest canvi de generació també d'un temps cap aquí, no?
Sí, el que passa que a vegades hi ha com una dicotomia de si el metge ha de ser humà o ha d'estar molt ben preparat tècnicament. I pensem que no són dues vies paral·leles, és a dir, són dues vies que fan sinergia, és a dir, el metge pot estar i ha d'estar molt preparat. Preparat vol dir no només amb noves tecnologies, sinó amb el tipus de pacient que també ha canviat, i a la vegada saber que no és un robot, i per tant la tècnica moltes vegades el que t'ha de fer és ajudar a arribar al resultat del diagnòstic, per exemple, amb més precisió i més rapidesa, i sobretot també guanyar en seguretat i en fiabilitat, però també en temps per poder-ho destinar, doncs, això, a escoltar el pacient, a donar-li la mà, a mirar-li la cara, a mirar-li els ulls, i no estar mirant només una pantalla. Uh-huh. Per tant, no és per separat. Llavors, per exemple, nosaltres, la intel·ligència artificial és algo que érem conscients de que no la tocàvem al currículum, i és algo que ja li donàvem voltes, i ara veiem que una de les coses que ens diu aquest estudi és que volen que el metge doncs, estigui preparat amb intel·ligència artificial i amb les noves tecnologies. Llavors, doncs, reforçarem el missatge de quin paper pot tenir intel·ligència artificial a diverses assignatures i farem una optativa de on es toqui el tema de la intel·ligència artificial. Mm-hmm. Però, per exemple, també ens diuen que el metge està preparat amb que cada vegada hi haurà més pacients sèniors, és a dir, la població s'està fent més gran, i per tant hi ha un canvi de paradigma en el tipus de pacient. Això vol dir que no han de saber de patologia pediàtrica? No, però és veritat que avui en dia hi ha més població gran, i població gran vol dir que té més malalties de base, i que a vegades, quan se n'altera una, un equilibri que hi ha de totes les altres es desmunta. Aquesta visió global del pacient més sènior, nosaltres, per exemple, ja la tenim coberta perquè tenim una assignatura a l'últim curs del grau que es titula El pacient fràgil. Per tant, això ho tenim cobert. També, i més amb la pandèmia i amb la possibilitat d'accidents múltiples o de catàstrofes naturals o no naturals, com la que lamentablement hem viscut darrerament a València, ens demanen que els metges estiguin preparats per situacions d'estrès, que sàpiguen prioritzar, i nosaltres també tenim en el nostre grau una assignatura sobre patologia crítica a l'últim curs del grau. Per tant, això ho tenim cobert i volem reforçar-ho, i això ja ho teníem previst així, de que facin pràctiques al servei d'emergències mèdiques, per tant, vegin el que és la medicina hospitalària, roten per urgències, per tant, tot això pensem que ho tenim ben cobert. Uh-huh. Però també ens demanen que el metge surti preparat per gestionar els errors mèdics que poden haver. Això no vol dir que hi hagi mala praxis, és a dir, són conceptes diferents. Nosaltres això ho tocàvem en el grau, però era algo optatiu, per entendre'ns, no? Opcional. I això sí que doncs ara posarem unes càpsules de reforç obligatòries en el rotatori, que just abans que acabi l'estudiant de medicina, doncs estigui format en, quan es detecta que hi ha una, un error, com s'ha d'explicar a la família i entomar-lo amb, que el pacient vegi transparència, no? Que no que t'amagues quan algú no s'ha fet d'una forma que acabi amb un error, no?
Uh-huh.
Després, els pacients estan contents que el metge estigui format en recerca i que es pregunti el perquè de les coses i tingui curiositat científica. Això al nostre grau hi entra de ple perquè tenim un treball de fi de grau que es fa en tots els graus de medicina, que en el nostre cas ocupa més de dos cursos i que pot ser un treball de recerca molt bàsica, de fer una, contestant una pregunta sobre algú a nivell de laboratori, o pot ser clínica, i pot ser clínica en l'àmbit de l'hospital o en l'àmbit de la primària. En salut mental també ens demanen molt de que hi hagi un reforç en salut mental. Això nosaltres ja tenim, a part de les assignatures del grau que toquen en aquest àmbit, en el rotatori també fem simulació sobre algun problema de trastorn mental en forma d'actors, i això també és una forma de reforçar, just abans que acabin el grau, temes de salut mental que cada vegada són més prevalents, no? Tot això des del punt de vista de capacitació del metge. Després vindria la visió aquesta més holística, més global, no de que tinc un problema al pulmó i només pensen en el meu pulmó, perquè a la vegada doncs puc tenir un problema amb altres bandes, amb altres òrgans o sistemes, i a més això em genera una ansietat, i per tant el metge ha de ser conscient de tot.
Clar.
No? I això, d'alguna manera, el nostre grau ha sortit una mica de l'hospitalcentrisme, que fins ara tenen molts graus de medicina, i ens hem obert més cap a la primària, i una primària més transversal durant tot el grau. És a dir, els nostres estudiants trepitgen l'hospital ja a primer i durant tota la carrera.
Clar, però això és important, també.
Trepitgen primària des de primer.
Mm-hmm.
Sí, nosaltres vam valorar molt si tenia d'haver una assignatura de primària, i segurament tindrem una optativa de primària on se'ls explicarà com funciona el model de primària a casa nostra. Però ens interessa més que quan s'expliqui la classe d'asma respiratori ho expliqui un especialista en aparell respiratori, però també un metge de primària, que és el que veu molts malalts d'asma, no? I per tant, a totes les assignatures, la primària, hi ha una certa impregnació, i els estudiants van rotant durant tots els cursos en algun moment per primària. I a més a més intentem que sempre sigui amb el mateix metge de primària, no? Perquè s'hi estableixi com una mentoria, i que l'estudiant se senti d'alguna manera molt proper per veure precisament aquesta visió integral que això és molt més fàcil veure des de primària que veure des de l'hospitalària, no?
Uh-huh.
Però també potenciem molt el treball en equip, és un grau que fem molta simulació, però fem algunes sessions de simulació que anomenem interprofessionals, on davant d'un cas amb una aula de simulació, en lloc d'haver-hi tres estudiants de medicina, doncs hi ha un estudiant de medicina, un estudiant d'infermeria i un estudiant de formació professional sanitària. Que aquesta és la realitat que es trobaran a l'hospital. És a dir, l'hospital és veritat que està rodejat de companys, i el treball en equip entre companys, metgesses i metges, és molt important, però també estàs treballant amb infermeria, amb TKs, evidentment amb interès, amb personal administratiu, i entendre que tothom és important, i quan falla una de les peces, el rellotge deixa funcionar, això ho treballem molt, no? I això, com sempre, és important. Demanen això, que també potenciem molt el tracte empàtic. Tenim una assignatura optativa que en fem doble edició cada curs sobre humanisme i medicina, a part de l'assignatura obligatòria de relació metge-pacient. I el que reforçarem al rotatori és una cosa que ens han demanat molt i que tenen raó, i que moltes vegades no hi pensem, i és que el metge parli clar. És a dir, no parlem amb altres companys de professió, i per tant el llenguatge que hem d'utilitzar és un llenguatge que l'entenguin.
Exacte.
I a més a més, no només hem de parlar clar perquè ens entenguin, i això també vol dir destinar-hi temps, vol dir que el pacient està nerviós, perquè quan estàs davant d'un metge que el síndrome de la bata blanca ja genera nervis. Per tant, hem de posar al lloc del pacient que està nerviós i que, per tant, o li expliques molt clar i resumit el que té, o sortirà encara més nerviós i sense haver entès res, no? Uh-huh. I això sí que ens van insistir molt i també en farem un reforç al rotatori de llenguatge que han utilitzat quan sortim de la facultat.
De fet, amb tot això, en Joan Ramon...
Bàsicament, eh?
Exacte. El que ens mostra tot això, que esteu començant, bueno, o que ja porteu també implantat en aquests estudis, és aquesta part humana de la que parlàvem, no? Que al final doncs, es tenen moltes... molts punts de vista en comptes, en compte, no? Per exemple, això que parlaves de la gent més gran, que cada vegada és més gran, o per exemple, això últim que comentaves, no? A part també d'aquesta assignatura que podem dir, no? On s'analitzen els errors que es poden cometre, no? Perquè, clar, no parlem només de mala praxis, no? Que això ja seria doncs, una mica més greu, sinó d'errors mèdics que al final, com una carrera més qualsevol, s'aprèn. I també és important doncs, tenir això en compte des d'un principi i tocar, com comentaves, l'hospital i doncs, tot de primera mà des d'un inici, no? Que és ja quan comencin a posar-se en marxa, tenint en compte ara també doncs, situacions de risc com les que hem estat vivint amb això de València, i que siguin conscients des d'un principi sense perdre aquesta part humana que parlàvem així. Que t'agraïm moltíssim que ens hagis explicat doncs tot això, no? Tant, de manera tan completa com ho has fet, aquesta radiografia de com hauria de ser el metge del futur i els metges que esteu també doncs ara formant, perquè d'aquí uns anys puguin ser els del futur i siguin de la millor manera possible. Així que moltíssimes gràcies.
Exacte.
Per explicar-nos-ho.
Gràcies a vosaltres per l'interès.
I tant de bo així sigui.
Qualsevol cosa ja ho sabeu.
Merci, igualment.
Perfecte. Moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bon dia.
Esta noche me lo espero. Hoy salgo pa' la calle a disfrutar. No hay quien me frene, soy sincero. Hoy mi cuarto de morra voy a llenar.
Tengo una que me quiere y que me da placer, que lo sabe hacer. Una tóxica que me va a enloquecer. ¿Y qué voy a hacer? Hay tantas opciones que me voy a perder. Oh.
El cantautor de música regional colombiana Vallejo 777 llega hoy a revolucionar el género presentando su tercer sencillo. Se llama Weekend y ya está disponible en todas las plataformas digitales. Todo esto además a tan solo un mes de haber lanzado Bandida, su segundo sencillo, que ya supera el millón de visualizaciones en YouTube y logra ser número 2 en la radio en Colombia. Vallejo 777, muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Súper bien.
Es 777, ¿no? ¿Me habéis
triple
dicho?
777, sí, señor.
¿Y eso por qué?
Bueno, el 777 es el número sagrado, el número de Dios, el número perfecto. 7 días que tiene la Tierra, es que se creó la Tierra, 7 espíritus celestiales que gobiernan el planeta. Es un número perfecto y, bueno, una numerología con la cual conecto mucho.
¿Y Vallejo es tu nombre?
Mi apellido.
¿Tu apellido?
Mi nombre es Sebastián Vallejo.
Sebastián Vallejo. Y así era como más artístico, ¿no? Sonaba como muchísimo mejor, ¿no?
Sí.
Y Weekend, háblanos de Weekend, este nuevo sencillo que ya lo ha petado en todas partes, sobre todo ahí en Colombia, ¿no? Porque eres de Colombia.
Sí.
Cuéntanos, ¿de qué habla este single y por qué es tan especial?
Bueno, Weekend es una canción muy especial porque transmite esa energía, esas vibras que es Sebastián Vallejo como tal, como persona. Y quería como darle un bonus track a mis seguidores de pasar de escuchar a Vallejo en solo banda regional a que escucharan algo un poco más comercial para la playa, para las discotecas, para los clubes, en las noches. Vallejo arriba a las 2 de la mañana, todo el mundo...
sin parar de sonar,
sin parar,
¿no?
De sonar. Entonces quería como darles ese aura diferente y con un mensaje especial de poder disfrutar la vida y los momentos que Dios nos regala con las personas que nos ponen en el camino.
Además habla de esto, ¿no? De esta fiesta sin tener responsabilidades en ese momento, sin pensar en nada más y disfrutando de la vida al máximo, sin preocupaciones. Al final lo que quieres con esta canción supongo que es que la gente se olvide de todo, ¿no? De los problemas que hay afuera y que se centren en disfrutar y en estar de fiesta durante ese momento que dura la canción, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Dejarlos los malos momentos, las cosas difíciles que todas las personas vivimos y de pronto disfrutarnos un momento con nuestra familia en la playa, con nuestros amigos en la discoteca, no sé, en tu casa, donde quieras escucharla. Creo que es una canción que te va como a dar mucha vibra y mucha energía y a hacerte sentir vivo.
¿Y Bandida qué relación tiene con The Weeknd?
Bandida. Bueno, Bandida es una canción que se la hice a una relación que tuve, una relación anterior que tuve hace mucho tiempo. Pues es un poco más regional, es un trap regional, más dolido, más de despecho. Para, digamos, tomo, sentarse en tu casa o en un bar y con una botella tomarte unos chorros por desamores. Todos hemos tenido desamores en nuestra vida.
Y has estado hace poquito de gira, ¿no?, por México. Además, ¿pudiste presentar también alguno de tus temas?
Sí, estuvimos en México hace poco. Estuvimos 2 meses girando todo México. Todas las ciudades de México, Guadalajara, Veracruz, Tijuana, Monterrey, la capital, Ciudad de México. Es un país el cual nos apoya muchísimo. Ahora mismo en Spotify es el país que más nos escucha. Entonces, creo que es muy importante nuestra familia de México.
¿Y cómo es que has decidido venir a España, venir, por ejemplo, aquí en Barcelona y presentarnos estas canciones? ¿Qué es lo que quieres hacer a partir de ahora aquí?
Bueno, en España, créeme que Weeknd, la visión también era poder llegar aquí al continente europeo. Porque creo que la electrónica es el idioma universal del mundo y en Europa se consume demasiado. Entonces tratamos como de también darles algo a la gente que nos apoya, porque Bandida fue una canción que empezó a sonar acá orgánicamente. Me mandaban videos en un taxi, en la radio, en una cosa y la otra. Entonces yo dije como que está bien regalarles algo también, con lo cual ellos se identifiquen y también que sea parte de su cultura, y Weeknd también va dirigido hacia España.
Y aquí a Barcelona no habías venido aún nunca, ¿no?
Bueno, tuve la oportunidad de estar hace pocos días en los premios Los 40, pero no. A Europa sí había venido anteriormente, hace un año. Pero como tal a Barcelona no.
¿Y te está gustando la ciudad?
Me gusta, me encanta, me parece súper linda el Baix.
El rodaje del videoclip fue en Cancún, ¿no? Lo grabaste en Cancún, un paraíso extraordinario. ¿Cómo fue grabar ese videoclip allí?
Bueno, esa canción fue el video más rápido que yo he grabado en toda mi carrera, pero fue de los videos que más me he disfrutado, ¿sabes? Cancún es un, como lo acabas de decir, es un paraíso hermoso, el mar de colores. Si pueden ver el video, muy bien acompañado, el yate, después una fiesta, o sea, créeme que ha sido un video muy especial.
Toda una canción electrónica, ¿no?, como tu estilo al final. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres hacer a partir de ahora? ¿Qué es lo que te gustaría, por ejemplo, cuál es tu sueño a partir de ahora con esta canción y con los discos también que puedan venir?
Bueno, realmente con Weeknd creo que se ha cumplido una meta muy bonita, y era poder conectar con diferentes públicos de diferentes países y culturas, y lo estamos haciendo, gracias a Dios. He visto que han conectado mucho con la canción. Obviamente las canciones que vienen todas tienen como su aura y dirigidas a cierto público, y la idea es poder conectar a través de mis sentimientos y mis emociones, que es lo que expreso en mis canciones, con las demás personas, y que puedan hacer estas canciones parte de su vida.
Y siempre fiel a tu estilo, ¿no? Por eso.
Sí, a mi música regional. Bueno, Weeknd es un bonus track. Me gusta mucho esta fusión del electro con la, con el corrido, con lo regional. Pero mi base como tal es la música regional de banda. Banda regional, los corridos y todo eso. Entonces, pero también van a haber muchos electrocorridos. Para los que quieran escuchar a Vallejo en electrocorrido, los van a ver.
Pues a partir de ahora te escucharemos de Weeknd, ¿no?, todos los fines de semana, como
obvio,
dice la canción.
Weeknd.
Y disfrutaremos al máximo de esta canción, de este single, también de Bandida y de todo lo que venga a partir de ahora, porque pones siempre a todo el mundo a bailar y eso gusta siempre a todos los que somos de aquí, de México, de Colombia y de todas partes. Así que muchísimas gracias, Vallejo 777.
Gracias, mi amor.
Y te esperamos pronto aquí también de gira.
Claro que sí, venimos, si lo permite, el otro año programar una gira muy especial acá en Europa, en España, Argentina, vamos para Perú, vamos para Ecuador, varios países, vamos a hacer una gira mundial, entonces espero estar aquí con todos ustedes,
claro,
conocer
sí,
las mamacitas de aquí de Barcelona.
Eso es, gracias.
No sé qué viene, me llevan las mujeres, tequila y los poderes.
corazón a lo weekend. Esa noche me lo espero, hoy salgo pa' la calle a disfrutar. No hay quien me frene.
I fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana. Us desitgem que acabeu de passar un molt bon diumenge i nosaltres tornem la setmana que ve a la mateixa hora. Gràcies per la confiança.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.